El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui diumenge volem començar parlant de la ciutat de Barcelona. Allà us ho deixo, estigueu ben atents. I ara parlem que amics de la Rambla han presentat la col·lecció Pòsters de la Rambla, un nou projecte que forma part de la iniciativa La Rambla Inventa, amb l'objectiu de ser l'altaveu de les veus caritatives del barri i de la ciutat. Es tracta de poder transformar i renovar l'oferta comercial de la Rambla i la seva zona d'influència mitjançant el disseny d'un objecte de record de la Rambla, creat localment i dirigit també a tothom, tant pel local com pel visitant. En parlem perquè ens ho expliqui amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, pòsters de la Rambla. Això com és, com sorgeix, en quin moment us ve al cap començar aquesta iniciativa, aquest projecte?
Sí, nosaltres el que volem amb aquesta iniciativa és generar un canvi amb el model d'objecte de record que es ven a la Rambla i, per tant, a la ciutat. Actualment, l'objecte de record que es ven a la Rambla i a la ciutat moltes vegades és un objecte clònic que es pot trobar a qualsevol altra part del món canviant el nom de la ciutat. El que nosaltres proposem és un objecte de record creat per gent de la ciutat pensant en el que és realment la ciutat, en l'esperit de la ciutat, i si pot ser també fabricat a la ciutat. Per tant, un objecte molt local i que ens representa molt bé tant a la Rambla com a Barcelona. I això és el que fem amb aquest primer objecte, que és un pòster, bueno, una col·lecció de pòsters, de moment presentem tres, però el que volem és que anar creant objectes diferents i que artistes i també artesans locals pues pensin nous objectes de record que ens representin molt més que els que s'estan venent actualment.
Uh-huh. En aquests pòsters, qui és el que podrem veure? Què seran? Representacions de la Rambla? Alguns trets característics concrets?
Sí, nosaltres vam fer aquest primer encàrrec de tres pòsters a Rescate Estudio, que són un estudi de disseny d'aquí de Barcelona, i el Javier i la Maria han estat treballant amb aquest projecte, pensant en la Rambla, i el que vam fer primer és un pòster que serveix de mapa guia, és un pòster de la Rambla. És un pòster que ens mostra tot el carrer amb les diferents noms que té la Rambla. Llavors, és un pòster molt ple de petites icones, tots els carrers que la travessen, i al final que representa molt bé tota la Rambla. Després han agafat dos més, que un agafa la Rambla de les Flors i captura l'esperit de la Rambla de les Flors, i un altre que captura l'esperit del que és la Rambla de Canaletes. Llavors, una mica el que agafen aquestes pòsters és aquest esperit que volem transmetre del que és la Rambla, la seva essència.
Uh-huh. I dius també que hi ha altres objectes. Quins serien els altres, per exemple?
Bé, ara estem començant a treballar. Estem treballant amb artistes i amb dissenyadors i pot ser doncs, des d'una bossa, pot ser qualsevol altre objecte que actualment es ven com a objecte de record, però ha pensat molt més des del teixit creatiu de la ciutat. Uh-huh. Vull dir que al final molts dels objectes que es venen segurament els pots comprar a Milà canviant el nom de la ciutat. Nosaltres el que volem és que sigui un objecte que estigui pensat aquí i que ens representi molt més que aquests que et dic que són clònics. I per tant, pues, no sabem exactament què serà el següent que s'atraurem. Però el que volem és que les botigues de records de la ciutat a poc a poc incorporin aquests objectes creats a la ciutat, encara que els beneficis o el marge de beneficis sigui més petit, però sí que són objectes que al final un barceloní pot portar un amic de fora molt orgullós de l'objecte que li porta, perquè és un objecte maco, fet a casa i que representa molt bé la ciutat. I pues, això és el que busquem.
I tot això amb l'objectiu també de mostrar aquesta part de Barcelona, no? De donar doncs, aquesta creativitat a la ciutat. I dius que va dirigit a tothom, no? Tant a la gent d'aquí del barri com també als visitants. Creieu que pot ser això també... pot tenir una tirada turística també? Pot atraure encara a més visitants?
No, és el que busquem. No és que busquem atraure més visitants, sinó que la gent que ens visita i la gent d'aquí també entengui molt millor la Rambla. Uh-huh. I, per tant, el que busquem és això, que el record que s'emporta representi molt millor l'esperit del que creiem que és de veritat la ciutat. I, per tant, això és el que volem. És un objecte que... No busquem que vingui més gent, sinó que la gent entengui millor el que està veient.
Exacte, que ho coneguin millor.
Exacte.
Doncs, Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per presentar-nos aquest nou projecte que tirareu endavant. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara volem preguntar-nos, perquè possiblement ho haureu vist per Barcelona, no? I també per les altres ciutats, però a Barcelona concretament sembla ser que hi ha un augment d'aquests locals. Es tracta de l'augment dels locals de bubble tea a la ciutat, que després de la pandèmia es veu que s'han incrementat i s'han fet encara molt més coneguts a Espanya, especialment, com dèiem, aquí a Barcelona. Un boom que, diuen, es justifica pel creixement dels turistes asiàtics a la ciutat després de la pandèmia, com dèiem. Sobre el tema, i per parlar exactament de què és aquest bubble tea i per què aquest augment, i si és algo doncs, del moment, no? I si després desapareixeran o si continuaran, en volem parlar amb l'Anna Comas, que és Senior Investment de la Bord de Marcet. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem, abans de res, del bubble tea. Què és aquesta beguda?
Vale, mira, el bubble tea es tracta d'uns sucs o tés o inclús també milkshakes, no?, amb batuts, amb fruites o amb també les bubbles, que serien aquestes boletes de tapioca, que s'introdueixen i fan aquesta beguda tan refrescant i tan atractiva també als ulls.
Mm-hmm. Al final és com un batut, com un suc, no? L'únic que porta aquestes boles, suposo que d'aquí ve el nom, que suposo que són de diferents gustos, no?
Tenen diferents gustos, de fet, diferents textures. De fet, n'hi ha algunes que són destacables o n'hi ha algunes altres que són estil com les que t'exploten a la boca. Uh-huh. Llavors, hi ha una varietat increïble de gustos, i et dic, sobretot també de textures, inclús també posen trossets de fruita.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. I clar, a què es deu que hi hagi cada cop més locals d'aquests?
Bueno, jo crec, a part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, perdó, que fa aquí, també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per voler conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del bubble tea va començar als anys 80 a Taiwan. Primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic. Després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam viure nosaltres a bon succés. Uh-huh. Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir aquest nou concepte, però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara. Ara mateix, també jo crec que és un tema de les xarxes socials, és un producte uh-huh. que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic és que pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida... bueno, són diferents mides, òbviament, però té la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar pel menjar, si vas a una terrina, per exemple.
Exacte.
I pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, és que està molt pensat en el tema del turisme.
Mm-hmm.
També amb la calor... és molt senzill. Mm-hmm. Com pots anar pel, fent turisme, fent fotos o penjant coses, perquè al final també el ritme, o sigui, el fet de les xarxes socials també fa que arribi molt més fàcilment a tothom, en especial a la gent jove.
Clara.
La gent dels 18 i sí. 30 anys, per exemple.
Exacte. Ara comentaves, no?, el fet aquest de les xarxes socials. Altres cops ja hem vist, per exemple, aquest èxit dels xurros, no?, d'aquí a Barcelona, entre els asiàtics. També hem vist, per exemple, la irrupció, no?, també de productes com aquests panets, no sé com es diuen ara mateix, també que venen del Japó, si no m'equivoco, i que cada cop tenen més èxit també aquí a Barcelona.
Bueno, i també el tema dels mochis, no?
Exacte, això, em referia a això. Sí.
Vale.
No sabia com es deia. I de fet, doncs, ho estem veient ara amb el bubble tea, no? És com una beguda, però al final té aquesta especialitat de les boles, no? I que al
sí,
final...
Sí, aquesta particularitat. Al final sí. Jo crec que això la gent jove busca també... una
crida l'atenció.
I després la part de buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites, no? Són altres productes. I després també el fet que puguis fer la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques d'aquí a Barcelona. Mm-hmm. També aquí a Ronda Sant Pere ha obert fa poques setmanes el Machi Machi, una cadena reconeguda mundialment, i el primer dia hi tenia unes cues immenses per tota la gent que volia provar.
Mm-hmm. Cada cop està clar que tenim més coses al nostre abast, i en aquest cas productes d'alimentació o begudes també. Però ara, de fet, comentaves, no?, i és el que et volia preguntar, realment quina diferència hi ha entre un batut normal? En aquest cas, aquests són saludables, són de fruites, podríem dir que van bé per la salut?
Això hauries de preguntar a un nutricionista, no? A veure, jo entenc que sí, però estem... Jo m'estic imaginant, o sigui, per exemple, el preguntar ara, no?, avui he anat, òbviament, a prendre'm un Mabel Tea d'aquests, el que preguntar, dic, ostres, a part que és un producte que pots prendre a qualsevol hora, hi ha algun moment del dia on vingui més gent? Dic, ostres, després de dinar és quan apareix més gent i té més èxit. Jo crec que la gràcia són aquestes boletes que potser tenen...
El que crida l'atenció.
No, dels típics... batuts que reconeixem. Es veu que inclús a Starbucks als Estats Units havien estat provant d'introduir aquest concepte de bubble tea dintre de la seva cartera de productes.
Sí, estan encara molt més enllà, no? I altres, altres marques estan porten... també intentant...
Exacte, sí, vull dir això, no? Una marca que porta tants anys mundialment reconeguda i que vulguin també introduir, que vegin que hi ha tot un mercat o un... No?
Això darrere, clar.
Va, exacte. Uh-huh. Bueno, és curiós i es nota això, que té futur.
Sí, sí. Al final podem dir que vivim a Barcelona, no? En aquest cas, no? Ens centrem en la ciutat de Barcelona, però que tenim moltíssimes cultures i moltíssimes begudes o menjars procedents també d'altres països, i aquest és un exemple, no? El del bubble tea aquí a la ciutat. Anna Comas, et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres i per haver-nos apropat en aquest èxit asiàtic, no? que tan conegut s'està fent, i el provarem. No ens quedarà més remei que anar a provar-lo i veure si realment és així com ens has explicat i si hem de fer tantes cues com dius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Castellolí ofereix un servei gratuït de residència canina la nit de Sant Joan per tal d'evitar l'angoixa dels gossos i altres animals. Tot va sorgir arran d'una veïna que va demanar ajuda a l'Ajuntament per si es podria trobar alguna solució perquè el seu animal de companyia amb problemes al cor no patís aquella nit pels petards, i per primer cop en Castellolí oferirà un servei gratuït de residència canina la nit de la Revetlla. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui i ens digui com ho faran amb el seu alcalde, el Joan Serra. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, això és una iniciativa que comença aquest any a Castellolí, però realment pels que tenim animals, creiem, no? I això ja és una opinió personal, que s'hauria d'haver fet molt abans, no? Per tal de que els animals no pateixin. Aquesta veïna, al cap i a la fi, va ser com la impulsora, no? del projecte, diguem.
Sí i no. Comparteixo la primera part de la teva reflexió, és a dir, sí, tant de bo s'hagués pogut fer abans. No, en quant sí que és cert que la veïna doncs va manifestar la seva problemàtica a l'Ajuntament i va buscar una solució. Llavors va ser l'Ajuntament que va trobar que la millor opció era aquesta. No és que plantegeix directament la solució de portar els gossos en una residència canina, la veïna, sinó que l'Ajuntament, buscant com podíem ajudar aquesta veïna amb aquest problema, com he dit, amb un gos que tenia una cardiologia, tenia el cor malament, doncs com la podíem ajudar, i vam veure que una de les possibilitats seria aquesta que s'ha plantejat i que, a més, seria extensiva a tot el municipi, a tots els veïns i veïnes. Per què ho vam veure? Perquè aquesta senyora viu molt a prop d'on nosaltres focalitzem el foc de Sant Joan i, per tant, on animem a tots els veïns i les veïnes a anar allà a tirar els coets i els petards. Per tant, com que viu molt a prop, doncs està doblement afectada amb el seu animal de companyia. Llavors, desplaçar aquest punt cèntric de Castellolí per poder fer que els veïns hi tirin els petards és complicat, atès que el municipi de Castellolí és un municipi doncs, que estem envoltats de natura i que no és fàcil trobar una ubicació, diguem, apartada de nucli urbà, que a més, doncs, per tant, lluny perquè els animals no pateixin, i per tant vam concloure ja que nosaltres no podem moure el lloc de la revetlla, el que farem serà moure aquells gossos que els seus propietaris ens ho demanin.
Mm-hmm. Clar, es tracta d'un hotel caní que està situat més o menys a 2 quilòmetres del poble de Castellolí. I allà sembla ser que el soroll dels petards no s'arriba a sentir tant. Com ho han rebut, això, els habitants del poble, parlant d'aquesta veïna, però suposo que deu haver-hi molta gent, no?, que té animals i que es deu trobar la mateixa situació, no?
Bé, sí. Però també ens trobem en certes diferències, com hi ha veïns que aplaudeixen la iniciativa, d'altres que, com tota la vida, doncs no ho veu, no comparteixen la idea. Hi ha veïns que tenen animals de companyia que faran ús d'aquest servei perquè el veu molt positiu, i hi ha d'altres que tenen animals de companyia que creuen que que volen que aquesta nit especial estigui amb ells. Uh-huh. I, per tant, veurem quina és la demanda finalista que tindrem.
Uh-huh. Perquè en aquest hotel, ara comentaves el fet de que potser els amos o les mestresses d'aquests gossos no podien estar amb ells durant la nit de Sant Joan. En aquest hotel, en aquesta residència canina, no poden, per exemple, anar els encarregats, els responsables de l'animal, no poden passar allà a la nit. Al final es tracta només d'un hotel o una residència pels animals exclusivament, els deixen allà unes hores i després ja els van a buscar, oi?
Així és. O sigui, no es tracta d'un hotel pensat per a persones que permetin l'ús d'animals, que ja n'hi ha, sinó que és un hotel caní, per tant, és un hotel que les habitacions, per entendre'n, són llocs on només està l'animal de companyia. Yeah. Per tant, les persones, evidentment, els poden portar i els poden anar a buscar, i suposo que poden anar doncs, a certes hores a veure com està l'animal, si tenen certes angúnies, però no poden estar la nit allà com bé ho planteges.
Clar. Doncs una iniciativa que aquest any doncs, s'estrena, podem dir, i que comença per veure també, com bé comentaves, la rebuda que tindrà per la nit de Sant Joan, si molta gent la utilitzarà o si no, però que des d'un principi ja ajuda una miqueta a aquests animals que pateixen tant amb els petards. De moment no hi ha prohibició de petards encara, potser algun dia arriba, però ja tenim alguns avenços, no? Com per exemple aquesta residència canina. Joan Serra, alcalde de Castellolí, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa que fareu la nit de la revetlla, i esperem que les opinions i que doncs, aquesta rebuda que comentaves sigui positiva i a tothom li agradi. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè el Tribunal Suprem ha descartat que les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona puguin ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya. El Tribunal ha rebutjat un recurs de la comissió promotora d'una iniciativa legislativa popular contra la decisió de l'Ajuntament de Barcelona per desallotjar aquests tradicionals punts de venda d'animals domèstics. La sentència considera que el recurs ha perdut el seu objecte després que el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs d'empara dels ocellaires per recuperar les antigues concessions. Sobre el tema, i perquè ens expliqui com ha anat tot plegat, en parlem amb el portaveu dels ocellaires, el Javier Cuenca. Javier, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem d'aquesta... que s'ha descartat, bàsicament, no?, les antigues parades d'ocells de la Rambla de Barcelona, que no poden ser declarades patrimoni cultural, i tot això suposo que deu tenir tant gent a favor com a gent en contra, no?
Bueno, en el meu cas, només hem trobat gent a favor, perquè vam aconseguir l'única iniciativa legislativa popular que va sorgir al llindar de les 50.000 signatures vàlides. Llavors, en qualsevol cas, nosaltres el que estem demanant és el reconeixement immaterial del que van ser, en una altra època, lògicament, les antigues ocelleries. No estem parlant ni molt menys de que els animals tornin a ser engaviats al mig de la Rambla. Estem parlant d'una altra època, no molt llunyana. Segurament molta de la gent que s'està escoltant, doncs, ostres, pues sí, a mi el meu avi em va comprar un peix, em va comprar un... Vull dir, al final tothom té una vinculació amb aquestes ocelleries. Jo sempre li dic a la gent, la teva mirada i la meva en algun moment s'han creuat, eh? Tothom ha baixat a la Rambla a mirar els animalets, en una altra època, evidentment.
Clar, i com ha sigut tot això plegat, ara que s'hagi decidit això? Suposo, i em consta, que ha passat també per diferents fases, no? Que, per exemple, el 2021, l'aleshores alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va ordenar eliminar aquestes paradetes. Després, el 2022, bueno, han anat passant una sèrie de coses fins a arribar, fins al dia d'avui, no?, que el Tribunal Suprem ja ha anunciat això.
Sí, és tot una mica farragós, intentaré resumir-ho, però vull dir, el que hi ha hagut és un pronunciament del Tribunal Suprem respecte a la inadmissió del Tribunal Constitucional a que siguem declarats Patrimoni Cultural Immaterial. I tot això ha succeït perquè, un cop hem aconseguit les signatures dels que feia esmena, doncs el Parlament, per motius polítics en aquest cas, bueno, sobretot per motius polítics impulsats pel Partit Socialista i per en Comú Podem, doncs van tombar aquesta iniciativa popular, o sigui, el que la gent va dir que havia de ser debatut, només debatut, en seu parlamentària. Doncs aquests dos grups parlamentaris van influir en la resta de grups, suposo que per una mena de canvi de cromos, perquè aquesta iniciativa no prosperés. I repeteixo que prosperar no vol dir que les botigues es quedessin, sinó que s'obrís en seu parlamentària un debat sa, on es convidessin a historiadors, urbanistes, tota mena d'experts, per decidir si aquestes parades mereixien ser declarades Patrimoni Cultural Immaterial. No sé si he donat moltes voltes.
No.
Al final, ha estat una decisió política que encara té recorregut. Vull dir, com m'ha sortit en alguna altra mitja, això no és un punt i final, ni molt menys. Nosaltres estem estudiant la manera també que hi hagi un reconeixement a tot el que va ser el mercat dels ocells per altres vies. I aquesta decisió també... no està motivada, aquesta decisió del Parlament. Simplement ens van dir que no. I no, quan es rebutja una iniciativa legislativa popular, s'ha de donar una motivació. Doncs mira, això no es pot fer perquè no hi ha diners, això no es pot fer perquè és inconstitucional, no? Vull dir, com va passar, per exemple, amb la decisió d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència, no? Vull dir, va haver un raonament, una motivació. En el nostre cas, simplement ens han dit que no. I clar, respecte a aquesta no resposta, doncs nosaltres encara podem anar, per exemple, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Tenim moltes vies, encara.
Clar, tot això, a més, coincideix també amb la reforma de la Rambla, no? Amb aquestes obres que s'estan fent amb aquest inici, no?, de la gran reforma de la Rambla i una sèrie de canvis que hi haurà.
Sí, això és cert també. El que passa és que aquesta decisió no anava sobre si nosaltres tenim dret o no a estar a la Rambla, no? Aquest altre procés judicial, en el meu cas almenys, està encara en un tribunal de primera instància, en fase probatòria, vull dir, encara no hi ha hagut sentència, i si hi hagués no serà ferma, perquè encara podríem anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i per dir-ho així, vull dir, o sigui, és veritat, paral·lelament s'està fent una reforma que era molt necessària, però al igual que, per exemple, els turistes o els quiosquers, nosaltres considerem que tenim tot el dret a ser-hi, per tant, no és quelcom que ens amoï. Sí que és veritat, i voldríem aprofitar aquesta reforma, i sobretot aquest conflicte ja fa 15 anys que, tot i que, tal com bé has dit, el 2021 i el 2022 s'ha accelerat, però fa molts anys que això, bueno, des del moment que hi havia ocells que van deixar d'haver-hi, va esclatar aquest conflicte, doncs sí que voldríem aprofitar que hi ha una reforma per intentar tenir un diàleg real amb l'Ajuntament per trobar una solució, perquè al final som 100 famílies que estem aquí treballant, algunes de les quals porten generacions, vull dir que no és la manera de fer les coses. Vinga, vaig a desnonar-vos. I a més, que vingués d'una figura com la de Colau, encara ens va sorprendre més.
Uh-huh. I què creieu que passarà a partir d'ara?
Doncs, clar, no t'ho sé dir. Per part nostra, ens sentim en ple dret de seguir a la Rambla i intentarem seguir demanant cada cop que tenim una oportunitat, com és el cas ara mateix, d'adreçar-nos a l'Ajuntament i dir que, sisplau, que algú vingui a parlar amb nosaltres o que en rebin, en qualsevol cas, i que hi hagi un diàleg per arribar a una solució, sigui la que sigui, ja sigui marxar de la Rambla, ja sigui tornar a fer una remodelació, canviar les concessions, però vull dir, al final, crec que un mercat que ha estat tan històric no pot acabar d'una manera tan brusca i sense buscar un acord, que jo no hi veig cap problema en trobar un acord.
Doncs Javier Cuenca, portaveu dels Ocellaires, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la teva visió i la vostra visió al respecte sobre el tema, i estarem pendents, veurem què passa a partir d'ara i finalment com queda la cosa. Gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
I a continuació parlem del restaurant Disfrutar, que ja és el millor restaurant del món. Ho celebrarem amb ells després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Cambia el caballo por el coche.
Más o menos.
El revólver por la metralleta. El oeste por la ciudad.
¿Quién ha dicho eso?
Pero su carisma permanece.
Se está duchando.
McHugh.
¡Cobarde!
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El Disfrutar s'ha coronat ja com el millor restaurant del món i nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, ho volem celebrar parlant amb ells. El restaurant Disfrutar ja és el millor restaurant del món, segons el popular rànquing dels 50 millors restaurants del món. L'establiment, que no fa ni una dècada va aixecar la persiana en plena Eixample de Barcelona, ha seguit així els passos del Bulli, l'escola de formació dels seus tres xefs, i ha portat la cuina catalana fins al màxim reconeixement mundial. Avui tenim el plaer de parlar amb un d'aquests xefs, el Mateu Casanyes, que està amb nosaltres per parlar-nos precisament doncs, d'aquest premi i d'aquest reconeixement enorme que han rebut aquests anteriors dies. Mateu, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona, abans de res, per la feina que feu i per aquest premi merescudíssim, està clar. Com va ser rebre aquest premi?
Bueno, pues al final, mira, l'any passat, el 2023, vam quedar en segona posició, evidentment, doncs, hi havia probabilitats, moltes probabilitats, doncs, que anéssim a parar l'1, però n'hi havia, doncs, que baixessin cap avall, no?, en el rànquing, i la veritat és que van aguantar i van saber aguantar la sorpresa fins que no va ser anunciat en l'escenari, i per tant va ser una forma molt, molt maca i molt màgica, doncs, d'assabentar-se'n, no?, que és in situ, en el moment, sentats allà a la platea, i res, moltíssima emoció.
Exacte. La gala va tenir lloc a Las Vegas, també suposo que l'entorn era com de somni, no?, que tot acompanyava i era com un espectacle enorme, no?
Bueno, a més d'espectacle segur, no?, perquè és una mica el que pots trobar en aquelles
per
terres.
Per això, sí, sí.
Però bé, ni tan sols això ens va ennuvolar la ment, i nosaltres estàvem molt concentrats i molt pendents, doncs, que hi succeïa, no? Mm-hmm. Al final és un moment també molt, molt important, doncs, perquè pots coincidir amb col·legues i companys de professió de molts indrets del món, no?, doncs, que poques vegades es reuneixen en un mateix indret i en els mateixos dies, i doncs, aprofitar l'ocasió, doncs, per poder parlar amb ells, conversar i entendre una miqueta què és el que passa també arreu del món.
Mm-hmm. Ara comentaves els altres premis que havíeu tingut al llarg d'aquests anys, segones posicions, estrelles de Michelin, però realment us havíeu imaginat algun dia poder arribar fins aquí?
En absolut, no? Al final, quan tu comences un projecte, com hem començat nosaltres un projecte propi l'any 2012 amb Compartir Cadaqués, en allà vam començar a fer una mica el camí que nosaltres volíem dibuixar a la cuina. El 2014 vam obrir Disfrutar, i en cap moment, absolutament en cap moment, pensàvem arribar on estem, no? Qui ens coneix bé ho sap, i a banda, doncs, el que hagi seguit una mica la trajectòria del propi restaurant, doncs haurà vist que no vam començar en cap moment ni tenir un menú de degustació, i de mica en mica vam anar evolucionant de forma ràpida i entenent, doncs, que era el que més ens venia de gust com a proposta gastronòmica en aquell moment i en aquell indret. I bé, doncs, quan ja comences a participar de la llista o t'inclouen en aquesta llista, doncs, és veritat, doncs, que el somni sempre hi és, no? Però bé, fins que l'any passat no vam arribar o assolir la segona posició, doncs sí que el somni es va convertir en una probablement gairebé una realitat abastable, no? I en aquest sentit, doncs bé, doncs hem intentat treballar i ser molt rigorosos en la nostra manera de fer per aconseguir-ho, i bé, doncs realment, doncs, mira, hi hem arribat i tots més feliços que ningú.
Clar, era com un repte, no? Quan ja teníeu la segona posició, ja teníeu claríssim que voldríeu arribar a la primera.
Bueno,
i
és evident, no? Quan ho tens tan a prop, no? Doncs seria absurd no lluitar-ho, no?
Exacte.
I en aquest sentit, doncs, amb les armes que tenim nosaltres, que són el treball, la constància, la recerca, la humilitat i la tranquil·litat, doncs hi hem arribat, i creiem que seria un missatge molt, molt positiu per al conjunt, no?
Mm-hmm, exacte. A qui dediqueu el premi?
Principalment a dues branques, no? Una són els equips, que és evident, doncs, que són persones que no és que t'ajudin, sinó que formen part de poder mantenir això sent una realitat cada dia, i l'altra són les famílies, no? Que al final són els que han patit més durant tota aquesta trajectòria professional, no tan sols els últims 2 anys o 10 anys, sinó de sempre, doncs la duresa d'aquest ofici, no? Des del punt de vista de no poder compartir molts moments junts.
Uh-huh. I com és el dia següent de despertar-se i ser el millor restaurant del món? Com es viu això? En quin moment us desperteu al matí i dieu, vale, això és una realitat, ha passat, i ara què?
Bueno, nosaltres sempre amb això hem sigut molt curosos, no? I sempre ens hem unit a una màxima molt clara, que és que els reconeixements són una conseqüència de la feina feta, no?
Uh-huh.
I doncs això ens ha ajudat molt sempre a mantenir els peus a terra i a no il·luminar-nos, no enlluernar-nos en qualsevol tipus de reconeixement, i menys d'aquesta magnitud. Llavors, des de la part professional i personal, evidentment, surts reforçat i immensament feliç i orgullós, doncs, perquè la teva carrera, doncs, tingui aquest reconeixement, però som molt, 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 molt conscients, doncs, que tot segueix igual. És a dir, els equips necessiten atenció, els clients també, els propis restaurants com a centres logístics també la necessiten, i nosaltres som gent o persones que volem estar molt a peu del canó, i en aquest sentit, doncs, això també ens ajuda molt a mantenir-nos connectats amb el dia a dia, no?
Mm-hmm, exacte, amb els peus a terra.
Correcte.
Els primers clients que van venir, per exemple, després de que guanyéssiu el premi, clar, com va ser el fet de arribar, no?, tenir la reserva, perquè clar, s'ha de reservar amb moltíssim temps d'antelació, i i començar a dinar o a sopar o el que fos en el millor restaurant del món. L'ambient va canviar d'alguna manera? Els clients ho van viure, per exemple, també d'alguna manera més especial?
Mira, estant tan lluny, no vam poder coincidir amb els primers clients que van venir a menjar, no? Però sí que nosaltres vam arribar, això va succeir doncs la matinada hora espanyola de dijous. Uh-huh. Nosaltres vam arribar a la nit del divendres, i el que sí que puc dir és que els clients que quedaven al restaurant el divendres a la nit, com vam arribar nosaltres, doncs vam viure d'una manera molt, molt, molt emotiva i molt especial, no? Clar. Al final, doncs, per ells també, que arribéssim nosaltres, les abraçades amb l'equip, la rebuda del carrer i tot plegat, no? Doncs va ser una experiència inoblidable. Però és veritat, doncs, que per tots els clients que venen ara, doncs per part nostra també hi ha un plus de pressió afegida. Al final, no és el mateix anar a un restaurant que no és el primer del món, o un altre que pot ostentar aquest títol. I tot i que no haguem de canviar, tot i que haguem de mantenir-nos igual, sí que és veritat que hi ha una pressió afegida, doncs, de que res pot fallar i de que ens hem de mantenir d'alçada, no?
Doncs sí. Doncs Mateu Casanyes, xef del restaurant Disfrutar, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure aquest temps del poc que teniu, no? Que esteu amb moltíssima feina, com bé comentaves. M'agrada moltíssim el que dius de tenir els peus a la terra, de seguir amb aquesta humilitat, no? I de continuar treballant, que no se us hagi pujat al cap aquest premi, aquest reconeixement, que tot i així l'heu de disfrutar, està claríssim i és ben merescut, com el resultat de molta feina, de molt treball que hi ha al darrere. I res, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que us continueu allà a la primera posició. Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
I ara volem parlar de professions que alhora són vocacionals. Sobretot al sector de la medicina sabreu que si no es té vocació és molt difícil dedicar-s'hi. I avui volem parlar amb un metge que està jubilat, és metge del Servei d'Emergències Mèdiques. S'ha jubilat, però continua encara al peu del canó. Parlem amb el doctor Jaume Motos d'aquesta vocació i de la seva experiència. Jaume Motos, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem de la teva història, no? De ser metge, sí, del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que tot i així continues encara. Això és una vocació, sens dubte, no?
Sí, bueno, jo com molts metges ens dedicàvem a diverses coses, no? Sí, he estat més de 40 anys treballant al sistema d'emergències mèdiques. Jo crec que he estat el metge d'emergències que més anys ha estat. I, bueno, pues jo volia continuar, però la veritat és que les condicions que ens donen no són les adequades, no? En el sentit de que econòmicament no et surt a compte continuar, no? Però, bueno, com molts dels meus companys, pues, tenia altres feines i jo, pues, vull continuar la meva professió. Perquè ser metge, per molts, és una professió, no és un treball. I les professions són per sempre. I sí, sí, estic fent cosetes. El que passa que hi ha més tranquil·litat que no les emergències. Mm-hmm. Sí.
Així,
sí,
doncs...
Sí, treballo a...
Sí, diguem. Clar.
No, que treballo a la universitat i també al meu consultori. Bueno, estic fent coses, sí.
Clar, vostè combinava el fet de treballar com a metge amb altres, amb altres professions?
Sí, sí. Jo, bueno, en el meu cas és que, a part, jo sóc advocat de fa molts, molts
Ostres.
Anys. Sí, bueno, això ha estat una... Com un hobby, no? I, uh-huh. Però, bueno, m'he dedicat i he anat fent cosetes i ara, pues, treballo, faig coses també de l'abogacia, però sobretot faig universitat, treballo a la universitat, treballo al meu consultori privat que tinc, i després una cosa que m'encanta, que és que formo part del comitè de bioètica de l'Hospital de Sabadell, de l'Hospital Partaulí, des de fa molts anys, i ara que tinc temps, pues, encara puc participar-hi més, no? Sobretot en l'àrea de docència, en bioètica i legislació sanitària, altres companys de l'hospital, i això, pues, m'agrada molt. Hi han coses que estan retribuïdes i altres coses que no.
Mm-hmm, clar. Amb quants anys es va jubilar?
Bueno, jo vaig jubilar-me just als 65 anys. Després de 40... crec que era 47 anys de cotitzar, perquè vaig començar als 16 anys treballant de cameller i ja no he parat.
Sí. Clar, i suposo que combinar una professió com és la de metge amb altres professions, sí, no? M'has deixat bocabadada realment dient-me que combinaves la feina d'advocat amb la feina de metge. Això com es pot fer? Pot existir la professió i la vocació real per les dues coses, que són completament diferents?
Bueno, hi ha persones que s'interessen per moltes coses, no?
Sí,
que
sí,
són curioses. A veure, en el meu cas, la meva professió, vocació, etcètera, etcètera, sempre ha estat la medicina. La meva especialitat és cirurgia general i treballar tota la vida en emergències mèdiques. I això és el meu. Ja he dit abans que l'altre, pues, bueno, era un complement, un mes en més, no? Però és molt maco. Ara, això sí, jo només em dedico a la faceta de dret sanitari, de coses, de llei, de bioètica, de coses que tenen que veure amb la sanitat.
D'acord, està relacionada una cosa amb l'altra.
No hi exerço d'advocat d'altres coses, ni molt menys.
D'acord, d'acord. Sí. I d'on li ve la vocació? Des de ben petit tenia clar que volia ser metge,
sí,
que volia dedicar-se a això?
Sí, això sí, sí, sempre, de sempre. Que, per cert, la meva mare no és que estigués totalment d'acord, ella, bueno, no em va influenciar, però ella li agrada molt el món de les lleis, admirava moltíssim els juristes i li encantava. I potser un altre, mira, m'ha vingut per la mare, però jo sempre, ja quan anava a l'institut, sempre volia ser metge i volia ser cirurgià. I, bueno, vaig tenir la sort de poder-ho fer, sí. Vaig entrar, a més, de molt, molt jove com a cameller, amb 16 anys, sí, 16-17 anys tenia, i, bueno, sempre he estat al món de la medicina, ha sigut el meu món, i estic content. Quan miro enrere, dic, pues sí, està bé.
Orgullós del camí fet.
Sí.
I ara,
sí.
Abans comentava el que està fent ara, sent per això que li falta alguna cosa?
Em falten, sí, les emergències. Per mi, jo volia fer un aterratge poquet a poquet, no? Volia quedar-me a treballar un parell o tres d'anys, no? Si les condicions, sobretot econòmiques, haguessin sigut adequades, doncs jo m'hi hagués quedat, però m'hi hagués quedat un any o dos més. Jo em trobo molt bé, estic físicament bé, m'agrada molt, i jo pensava, doncs, sí, algun dia has de marxar, no? Sobretot d'una activitat, doncs, tan intensa. Però sí que és cert de que m'hagués agradat més a poc a poc, que no hagués tingut, doncs, bueno, la sensació de tristor que tinc ara. Sí, sí, perquè en el meu cas jo estic trist per haver acabat la meva etapa d'emergències. Sí, sí.
I ara, que, clar, abans el que li feia més feliç era aquesta feina, no? Ara, què és el que li fa feliç?
Bueno, jo sempre he sigut alumno de molt i mestre de res, no? I tot el que feia em feia feliç, però jo, amb diferència, el que més m'agradava molt, moltíssim, eren les emergències. Per això m'he dedicat a la meva vida. Vaig tenir un moment molt complicat perquè sempre feia, alternava la cirurgia amb les emergències, però clar, va haver-hi un moment que vaig tenir de triar. I amb això, bueno, jo crec que vaig ser valent i vaig sentir el cor, i per mi m'agraden les emergències, no? Però va ser molt complicat, aquella tria. I ara, insisteixo, quan miro enrere, dic, pues estic molt bé, molt bé. Sí, estic content. Sí, sí.
Doncs amb aquesta felicitat i amb aquest orgull d'haver treballat durant tants anys en una vocació, en una professió que li apassiona, es nota realment quan parla del tema que ha gaudit al màxim d'aquests anys. Ojalà, no? Tant de bo tothom pogués gaudir de la seva feina i tenir una vocació com la que té vostè,
sí,
per les emergències, pel sector de la medicina. Així que li donem les gràcies per haver-nos transmès aquesta il·lusió.
Si em permet només una petita cosa, ho he deixat herència, perquè tinc el Sergi, el meu nano, que treballa a l'Hospital de Sabadell, i també treballa al sistema d'emergències mèdiques, com jo. I la meva nena, la Meritxell, que treballa de metge a Urgències de Sant Pau, també treballa al SEM. És a dir, que hem coincidit poc abans de marxar, que va ser per mi això una sorpresa molt gran, poc abans de marxar vam tenir l'ocasió de fer una guàrdia als tres junts.
Ostres!
És a dir, que jo marxo, però deixo aquí... Deixo herència.
Deixes herència aquí a les emergències, que segur que si tenen la mateixa vocació que té vostè, anirà genial i és, la veritat és que és una alegria que hi hagi gent així, no?, en aquest sector tan important com el de les emergències, perquè al final el sector de la salut tots depenem absolutament d'ell. Així que hi hagi gent amb vocació és el més important. Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Motos, metge jubilat, però que continua al peu del canó i en marxa amb la seva professió. Gràcies.
Una gran abraçada, gràcies.
Igualment.
Adéu, adéu.
I ara volem parlar de que l'anàlisi de 37 llets senceres realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha destacat la millora de la qualitat de la llet que es consumeix a Espanya. Davant d'anteriors anàlisis, en aquesta ocasió no s'ha detectat aigua afegida, sèrums de formatgeria ni tampoc llet en pols reconstruïda, ni s'observen tampoc problemes d'higiene en aquest cas. És més, de fet, 11 de les marques seleccionades es poden fins i tot considerar de molt bona qualitat. Això és el que diuen Esther Lorente, delegada d'OCU. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, dieu tot això, no? En aquest cas, parlem d'una bona notícia referent a la llet que tenim a Espanya.
Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres a OCU el que fem és, portem a analitzar amb els laboratoris independents i objectius, un seguit de, en aquest cas, 37 llets, i els estudis donen aquests resultats que són tan bons. La millora de la qualitat. En anys anteriors sí que havíem vist que potser s'afegia aigua o una mena de sueros d'aquests de formatge o llet en pols. En aquest estudi que hem fet enguany, dona molts bons resultats en quant a la qualitat.
Mm-hmm. Clar, destacant els bons resultats en matèria primera, nutrients, també el gust, no?, que té. I tot això, a què es deu? Clar, ara m'explicaves que no es posen, per exemple, el suero de formatge, no es posa aigua de més, però per què abans es feia d'aquella manera i ara es fa així?
Bueno, suposo que les organitzacions de consumidors alguna cosa hi hem de dir. Nosaltres per això fem aquesta tasca, no?, d'analitzar, de dir, aquí heu de millorar, no només amb la llet, amb tots els productes, doncs fem aquest observatori i incidim una miqueta en el que és el mercat, no?, de dir, no ho esteu fent bé, es denuncia. Si s'està fent bé, com és el cas d'enguany, doncs també s'ha de dir. Jo crec que una mica és anar apretant i que els productes tinguin bona qualitat.
Suposo que també les diferències, no?, entre les llets analitzades i veure, doncs, si aquesta llet és de millor qualitat, no?, que els anys anteriors, té a veure també amb la conservació, no?, amb la conservació prèvia al tractament tèrmic, no?, al propi tractament, que de vegades diuen que és massa intens, no?, l'aportació nutricional també de cada producte, o, per exemple, la degustació, el gust que té també la llet.
Sí, sí, en aquests àmbits ha donat molt bons resultats, i a més també hem de dir que tota aquesta llet, la majoria, el 90% d'aquesta llet, és de procedència d'Espanya, és a dir, és llet nacional, i això també s'ha de dir quan s'etiqueten a l'envasat, i són molt bones notícies. Sí, sí.
Exacte. També pel que fa al preu, hi ha diferències, no? En aquest cas, puja un 50% de mitjana.
Sí, aquesta és la mala notícia. Sí, durant els últims 2 anys ha patit un augment de preu espectacular. Un 50% només en 2 anys ha pujat de preu. Això és preocupant, per això nosaltres també instem al Ministeri d'Agricultura perquè vigili, no?, a veure aquests preus que s'estan incrementant, perquè el que sí que hem observat és que aquest increment del preu del 50% no se l'emporta al ganadero, no? s'emporta doncs, una mica el procés de higienització, d'envasat, de transport i de distribució, no el que fa la matèria primera.
Mm-hmm.
Llavors, bueno, aquí sí que hem de bueno, posar el dit a l'anafra, no? I bueno, això s'ha de regular d'alguna manera, s'ha d'observar i vigilar aquests increments de costos tan espectaculars a què obeeixen. Pensa, mm-hmm. per exemple, que l'any passat, el 2023, s'havia encarit en la llet un 27% respecte al 2022, però els ganaderos només havien rebut un 12% menys de l'import del preu. Per això hi havia aquestes mobilitzacions per part de la gent del sector.
Sí.
Llavors, aquí, això és la mala notícia, és a dir, és bona perquè la llet és de bona qualitat, però l'increment del preu veiem que no ho veig, que no és distributiu en tot el procés de fabricació, producció, etc., sinó que s'ho emporta una mica als intermediaris i l'envasat i el transportista.
Exacte. Exacte. I per què és bona la llet? Vosaltres, per exemple, des d'OCU heu volgut recordar els beneficis que té per la salut, oi?
Sí, té beneficis per la salut. Jo he tingut molta mala premsa els últims anys, no? Que a més han proliferat aquestes mal anomenades begudes vegetals, no? Aquestes llets vegetals que també hem fet anàlisis i de vegades és aigua i poc més. Llavors, de vegades nosaltres, el consumidor, diu, bueno, serà més sa la llet vegetal que no pas la llet de vaca, i no és així, perquè té una sèrie de nutrients que són necessaris pel cos. Després també observem que la llet que més es consumeix és la semidesnatada, també una mica, suposo que imbuïts per això de dir, bueno, això engreixarà menys, etc., o perquè creiem que la llet sencera ens pot augmentar el colesterol. En fet, els estudis demostren que el greix de la llet no incideix en l'augment del colesterol. És més bona per la salut la llet sencera que no pas la semi o la desnatada.
Mm-hmm. Clar, parlem d'aquest benefici, no? D'aquests beneficis que tenen per la salut, del que ens aporten, dels preus, no? D'aquesta bona qualitat. Però hi ha cada cop més gent que consumeix llet o cada cop hi ha menys?
Cada cop hi ha menys per això, per la mala premsa que s'ha donat i per l'augment d'aquestes llets, mal anomenades llets vegetals, perquè no són llets, és aigua amb...
Uh-huh.
amb no sé, amb posa, però no tenen un contingut nutritiu important.
Yeah.
A més a més, bueno, pels nens més encara, no? Perquè han de créixer i tot això, però la llet és bona doncs, per les dones, no? Perquè tenen una font de calci, de vitamines, mm-hmm. Que són importants per les dones embarassades, pels nens, doncs té una sèrie de nutrients. I llavors, bueno, hem de també apostar una mica per això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per analitzar aquestes llets des de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això, que realment no ho sabíem fins ara i ha sigut molt interessant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts parlarem de TikTok, que ja és l'aplicació més utilitzada pels nens i les nenes. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
S'ha convertit més que en una xarxa social d'entreteniment en una font d'informació fins i tot per davant de Google. Això és sorprenent, crida l'atenció, però és la realitat. Ho expliquem. Aquests dies ens fèiem ressò de la major importància que a partir d'ara es començarà a donar tant per part de les famílies com per part de pediatres a les pantalles i a l'ús que els infants i joves fan d'aquestes. Una dada que precisament està relacionada és que els menors espanyols passen més d'una hora i mitja diària a TikTok i alguns ja ho assenyalen fins i tot com el seu cercador preferit per davant de Google. Per tant, estem parlant de que molts menors ja utilitzen aquesta xarxa social com a cercador d'informació per davant d'altres, no? D'altres potser més o menys fiables o d'altres que la gent adulta utilitza més. El TikTok per davant de Google, aquesta seria el tema, no? que crida l'atenció. En parlem sobre el tema precisament amb la Emily Laurenson, de comunicació i manager de Custodio. Emily, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de pantallas, del uso que los jóvenes y adolescentes o niños hacen sobre el tema, y sobre todo llama la atención, ¿no? Estas noticias que estamos recibiendo de que pasan más de una hora diaria en TikTok y que ya consideran esta red social como una aplicación en la que informarse, ¿no?
Sí, absolutamente, así es. Porque TikTok hoy en día no es solo una red social, sino es mucho más, porque tú puedes llegar a encontrar mucha información. También, si no hay otras cosas en TikTok, por ejemplo, puedes hacer la compra, hay TikTok Shopping, etcétera. Entonces es un poco una red social que ya hace más que solo entretenimiento, ¿no?
Uh-huh. Es la red social más utilizada entre estas franjas de edad, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, según qué edad, por ejemplo, los más chiquititos quizás no lo usan tanto, pero entre niños de 7 a 18, pues sí es la red social más utilizada.
Uh-huh.
Y de lejos.
Sí, de hecho, hay siempre polémicas alrededor de TikTok. Y en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y en Francia también, que se llamaba TikTok Lite, ¿no? Pero que la Unión Europea prohibió su uso porque los usuarios ganaban recompensas a través de ella. En este caso sería esto pues un ejemplo, ¿no? De como que los niños y adolescentes se verían un poco, podemos decir, estarían demasiado sumergidos dentro de la aplicación, ¿no? Y tendrían quizás adicciones a raíz de ella. ¿Podemos decirlo así o...?
Bueno, dado que en este caso el de TikTok Live les daban una recompensa lo más que lo vieron, entonces, claro, ya TikTok en sí, normalmente, la versión normal, hablamos, esto ya es un algoritmo que está diseñado para crear adicción, porque este algoritmo conoce lo que a ti te gusta, conoce lo que a ti te hace seguir mirando, entonces ya te crea una cierta adicción. Ya al dar una recompensa monetaria para seguir viendo, pues esto sí, está claro que generaría quizás problemas, sobre todo en los niños que no tienen el cerebro tan desarrollado como adulto, ¿no?
Claro. Claro, y hablando precisamente de esta fuente de información, ¿no? Más por delante que no como entretenimiento, también podría afectar a estos niños, ¿no? Porque al final en TikTok todos tenemos acceso, todos podemos subir noticias, uh-huh, información, puede ser falsa o puede ser real, y también pues hay estos peligros, ¿no? Imagino.
Sí. Porque vivimos ahora en una época de información que no es solo que la información viene de una fuente fiable, sino también de las opiniones de las personas.
Claro.
Las opiniones de las personas también cogen como una importancia que quizás en el pasado no tenían tanto. Pero ahora en redes sociales cualquier persona puede opinar y entonces cualquier persona también puede pensar que es válido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, por bueno, es que nos permite compartir opiniones y ver otros puntos de vista. Esto también es importante, pero también puede ser un peligro en que lo que vemos, pues pensamos que es lo normal o pensamos que es real, sobre todo porque vivimos un poco en nuestra burbuja. Nuestro algoritmo nos conoce, entonces nos sirve contenido que piensa que es adecuado para nosotros solo.
Exacto, hablabas del algoritmo y del hecho de mostrarnos realmente lo que saben que nos va a gustar, lo que saben que nos interesa, referente a nuestras opiniones, a nuestros gustos. O sea, hablamos de una información, ¿no? Podemos decir que nos va al dedillo, ¿no? Como se dice, o sea, personalizada y,
sí,
y que no nos deja tampoco ver mucho más allá. ¿A qué se debe este cambio de que TikTok incluso vaya por delante de Google en lo que es un buscador de información?
Bueno, al final el contenido en vídeo es mucho más fácil de entender, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien o ves a alguien explicando, pues es más digestible que estar leyendo un blog o lo que sea. Entonces esto ya pasó un poco con YouTube, ¿no? Que quizás la gente de millennial o un poco por arriba, las generaciones como 30 plus, lo hubieran hecho por YouTube, una búsqueda. Pues ahora la gente lo mira en TikTok porque es fácil, tú encuentras muchos vídeos que son muy aptos a la búsqueda que tú estás haciendo y tienes un vídeo personalizado a ti y también entonces está mucho más corto el vídeo, ¿no? Entonces tienes la información en 30 segundos.
Uh-huh. Esta inmediatez, ¿no?, de la que tanto se habla hoy en día, que lo queremos todo ya y no podemos esperarnos, pues supongo que esta rapidez, ¿no?, y esta precisión sería uno de los motivos, ¿no?, que estaría favoreciendo en este caso a TikTok. Claro, hablábamos de esta rapidez, de esta personalización, ¿no? Pero el hecho de que detrás de cada vídeo, detrás de cada información, haya una persona, puede ser que también lo acerque mucho más al receptor en este caso, crea mucha más confianza, tanto para bien como para mal.
Sí, también, porque al final creemos mucho a la gente normal, ¿no? Decimos, es como en vez de fiar a una persona que con quien no tenemos ninguna relación porque está en el gobierno o está en una posición de poder, decimos, creamos mucho más a lo que podría ser nuestro vecino, lo que podría ser nuestro amigo, porque lo vemos como una persona normal, corriente, como yo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es lo que he dicho, que por bien y por mal,
sí,
que esto nos hace acercar entre nosotros, que está bien que compartimos opiniones, pero también puede ser un peligro, sí.
Exacto. El mundo digital está claro que sigue creciendo, que continuará también creciendo aún más, y la variedad de formas también van a crecer, la variedad de aplicaciones, de informaciones y todo a nuestro alrededor. Así que esto es una realidad, no nos queda más remedio que adaptarnos, pero siendo conscientes, ¿no?, y viendo realmente lo que es bueno y lo que no. Muchísimas gracias, Emily, por hablar con nosotros y por contarnos esta realidad de los niños y jóvenes de hoy en día, ¿no?, que se informan a través de TikTok. Gracias.
Un placer. Adiós.
Una prueba diagnóstica cardiovascular basada en inteligencia artificial desarrollada por una empresa española puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ya que ofrece un análisis rápido y preciso y reduce también de forma significativa los costes sanitarios. Se trata de Cardia by Apollo y su fundador, el fundador de Apollo, Daniel Ferrer, está con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta prueba diagnóstica cardiovascular. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estamos hablando de una nueva prueba, ¿no?, en este caso, basada en inteligencia artificial y que tiene múltiples beneficios, ¿no?
Exactamente. Sí, es un avance muy significativo a nivel científico y a nivel tecnológico, dado que somos la primera empresa, incluso iniciativa a nivel mundial, gracias a una imagen de dos dimensiones, como es una ecocardiografía, conseguimos hacer una reconstrucción 3D del corazón para poder calcular tanto métricas médicas cardíacas como un montón de factores que son deterministas a la hora de identificar cardiopatías y, por lo tanto, poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo muy claro. Ya hemos presentado el día de ayer a nivel mundial el MVP, es decir, el producto como tal, y ahora pues seguimos trabajando en más desarrollos e implementación de nuevas técnicas con nuestra tecnología.
Claro, aquí el tema, digamos, es referente a cardiología, ¿no?, al corazón. ¿Qué beneficios va a tener tanto para el paciente como también, en este caso, para los equipos médicos?
Pues mira, en caso del paciente, lo que van a empezar a ver tanto los pacientes cardiopáticos, es decir, quienes tienen un problema como quienes no lo tienen, es una aceleración en el proceso de análisis de su corazón. Hoy en día vemos que nuestro personal sanitario, los doctores, están totalmente abrumados, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo que tienen pues no es soportada para las manos que pueden trabajarlo. Entonces, lo que vamos a ver es que, gracias a Cardia, todo el proceso de análisis de la imagen, todo el proceso de cálculo y identificación de cardiopatías se va a hacer automático. Trabajos que antes tardaban horas en hacerse se van a hacer en minutos, entre 1 y 2 minutos, y que además va a ser más barato y accesible prácticamente desde cualquier sitio, de centros de salud, centros de atención primaria, urgencias, cualquier sitio donde haya únicamente un médico que pueda tomar la prueba.
Ahora comentabas el hecho de que será más barato. ¿Reduce también los costes sanitarios, no, como comentábamos en un inicio?
Claro, claro. Mira, pues por terminar con la anterior pregunta y seguir con esta, con el caso de los doctores, que va en relación justamente a esta parte del coste, al final el proceso de análisis de un paciente cuando entra en un hospital y el cuadro pues parece ser que tenga o pueda aparecer algún problema del corazón en el triaje, evidentemente para descartar que el paciente pueda tener algún problema del corazón se le hacen numerosas pruebas, es un electrocardiograma, y si ya hay algún indicio, aunque no sea una certeza, de que pueda tener un problema de corazón, pues se hacen pruebas de resonancia magnética o pruebas de contraste o tomografías, que son estas en las que te meten el isótopo radiactivo. Todas estas pruebas son muy caras, ¿no? Entonces, al final, cuando hemos hecho un análisis estadístico de la cantidad de pacientes que por prevención se les hacen estas pruebas y que finalmente no tienen ese tipo de cardiopatía, pues identificamos que hay un coste en el proceso de análisis muy elevado. En el caso a nivel europeo estamos hablando de entre 350 y 400 euros por paciente. Esto quiere decir que únicamente haciendo una prueba cardia, es decir, pasando por nuestra tecnología, discriminaríamos a aquellos pacientes que, evidentemente, gracias a nuestra prueba, no tengan una cardiopatía, por lo tanto no se emplearán recursos ni privados ni públicos en identificar si tiene o no lo tiene, porque gracias a cardia ya lo sabremos. Y por otro lado, aquellos que sí que lo tengan, tendrán ya una modelización de su corazón que le dará al doctor una visibilidad y unas métricas, un informe en el cual podrá saber por qué el corazón no está sano, en qué parte de la secuencia de la imagen viene identificado y qué consecuencias puede tener esa cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Con lo cual le ayuda infinitamente al cardiólogo a que únicamente tenga que estar enfocado en aquellos pacientes que requieren de su ayuda y no en aquellos que únicamente en un proceso de triaje o de análisis, pues el doctor, como es lógico, tiene que estar pendiente de ellos. Y el factor humano en problemas como son los problemas del corazón es importantísimo. Que el doctor tenga tiempo para explicarle en detalle cómo va a cambiar su vida, qué tiene que hacer para mejorar, qué tipo de tratamiento se le va a aplicar, es una cosa que es lo que más excita al final a nuestros doctores con los que colaboramos y todos aquellos que conocen el proyecto, porque les permite estar 100% enfocados en aquellos que necesitan su ayuda.
Exacto. Además, aparte de reducir costes, también reduce el tiempo, ¿no? El tiempo quizás de esta incertidumbre por parte de los pacientes de no saber qué es lo que tienen, pues de este modo el tiempo se hace más corto, ¿no? En este caso es más breve.
Claro.
Pero ¿qué pacientes, claro, por ejemplo, son los ideales en este caso para cardia? ¿Pacientes jóvenes, pacientes más mayores, con edad avanzada?
Lo bonito de cardia es que precisamente es una herramienta que se brinda al mundo a cualquier persona de cualquier edad, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, porque todo el mundo, de hecho hay un análisis hecho por la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a nivel mundial sufrirán a lo largo de su vida un problema cardiovascular. Entonces, al final, cardia no va enfocado únicamente al paciente cardiopático de 60 años o 70 años, fumador, que sería a lo mejor, o con vida sedentaria, ¿no?, el prototipo de paciente cardiovascular. Estamos viendo un incremento muy alto en problemas cardiovasculares en la gente joven, y post-COVID ya no es un secreto que el COVID ha generado muchos problemas de corazón a nivel mundial. Entonces, al final, cardia se brinda para cualquier tipo de paciente, y nuestra visión incluso es que cardia sea una prueba de ayuda al diagnóstico habitual, como hacerse un análisis de sangre o una prueba de tensión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de esa manera, que la gente pueda ir habitualmente a hacerse una vez al año como mínimo una prueba, y la inteligencia artificial junto a los doctores vayan haciendo un seguimiento y una predictibilidad mayor.
Claro. ¿Qué motivos te han traído a ti, por ejemplo, Daniel, a desarrollar cardia? ¿En qué momento surge la idea?
Pues mira, surge, yo creo que como todas las grandes ideas, en el peor de los momentos, ¿no? Surge a raíz de que mi padre sufre un infarto y tras el infarto, pero al final yo soy una persona muy observadora, intento entender cómo son los procesos y las causas, y veo cómo se vuelcan con mi padre todos los doctores, los técnicos, cómo hay una labor increíblemente manual y precisa en todo el proceso, y entonces digo, tengo que utilizar mi conocimiento en la inteligencia artificial para ayudar a todos estos expertos a que su trabajo sea más sencillo, más rápido y reduzca la variabilidad en el diagnóstico, lo cual les ayuda a ser, si cabe, todavía más eficientes. Entonces, gracias a este momento en el cual, pues, no deja de ser una desgracia familiar, surge esta idea y me puse el sofacto a trabajar en ella. Ya hace pues, 3 años que llevamos trabajando en cardia, y con el apoyo pues de casi todos los doctores que han conocido el procedimiento, pues que algunos nos han aportado datos, otros nos han aportado conocimiento médico, pero siempre hay un apoyo de la comunidad bastante grande.
Uh-huh. Así que surge en el momento más complicado, ¿no? En el que piensas cómo poder ayudar a tu padre en este caso, y también claro, pues a todos los demás pacientes, ¿no? Porque tú ya tenías, supongo, como bien has dicho, conocimientos de inteligencia artificial y sabías que algo así podía funcionar, ¿no?
Claro, o sea, yo llevo trabajando en la inteligencia artificial desde que tengo 16 años, ha sido mi pasión toda mi vida, a pesar de que mi formación académica ha sido más enfocada a la economía y a la empresa, pero siempre mi hobby, mi pasión ha sido la programación de inteligencia artificial, y por lo tanto yo entendí que con los conocimientos que teníamos y con el equipo que teníamos éramos capaces de marcar la diferencia. Y de hecho, con absoluta sinceridad, nunca pensé que lo que íbamos a conseguir desarrollar iba a ser tan avanzado y tan en el estado del arte, como solemos decir nosotros. Hasta yo mismo he quedado sorprendido en las oportunidades y las posibilidades que tiene lo que hemos creado.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ves el futuro en sanidad y con la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que será el regulatorio, que es totalmente determinista para cómo se van a desarrollar nuevas empresas en la industria de la salud y la inteligencia artificial en nuestro país. Esto, pues, al final dependerá de cómo la política y la regulación vaya evolucionando. Que yo espero que bien, aunque hay indicios de que no tenga por qué ser así. Y luego sí que es verdad que lo que sí está claro es que los médicos, es decir, toda la industria, demanda, ¿no?, la implementación de inteligencia artificial, ya no solo en los casos como el de cardia, sino en la identificación de cánceres. Hay muchísimos avances con inteligencia artificial en la reconstrucción de órganos, hemos visto hace poco, ¿no?, órganos sintéticos con inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una predisposición de la industria muy grande, ¿no?, porque cuanto más precisos seamos en el análisis de los datos y para la toma de decisiones, la inteligencia artificial tendrá más valor. Entonces yo creo que al final es algo inevitable, es una realidad, yo siempre lo digo. Llevamos un par de años en los que evidentemente se ha intentado demonizar a la inteligencia artificial como si fuera un ente oscuro y peligroso, y nada más lejos de lo normal. Al final lo oscuro y lo peligroso es como todo, ¿no? Depende del uso responsable y responsable que le demos a las herramientas que creamos. Yo creo que dentro de la medicina es absolutamente necesario, y así lo estamos comprobando, y yo creo que hay muchas iniciativas a nivel mundial que así apuntan, y en España lo que espero es que haya gente como nosotros que así lo vea y que lo apoye, pues ya sea económicamente, institucionalmente o creativamente, que salgan nuevos talentos como estamos haciendo nosotros, que nosotros repatriamos talento español del extranjero, de las mejores universidades del mundo, a trabajar en nuestro proyecto.
Uh-huh. Pues ojalá el uso que se haga sea responsable, como dices, y sirva para mejorar todo el sistema, ¿no? La sanidad, la salud de las personas, que al final es lo más importante, y es lo que has hecho y lo que estás haciendo con Cardia, ¿no? Con Cardia Vallapolo, sí. En todas estas personas, todos estos pacientes con problemas cardiovasculares. Te damos las gracias, Daniel, que nos hayas contado tu experiencia, gracias. Tu historia y también este trabajazo que estáis haciendo para mejorar la vida de los pacientes con problemas. Así que muchísimas gracias y esperemos que inventos así sirvan en un futuro también para tener muchísimos más avances en cuestiones de salud. Gracias.
Ojalá. Muchas gracias por vuestro apoyo y por el tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
I ara parlem de menjar i de restaurants, perquè amb el producte com a protagonista i amb sabors del nord d'Itàlia per compartir, el restaurant Bronzo neix amb una proposta inspirada en les històriques tavernes venecianes. Per anar amb amics o amb família i amb un ambient modern i acollidor, la seva especialitat diuen que són els platets. Avui tenim amb nosaltres el seu responsable, el Marc Villam, que ens parlarà precisament doncs, d'aquesta estrena, del restaurant Bronzo. Marc, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, suposo que ser el responsable d'un restaurant com aquest, no?, i començar un projecte de nou, doncs imposa, però alhora et motiva moltíssim, no?
Sí, nosaltres, quan vam començar amb aquesta aventura, doncs sempre apareixen pors i renuncies a coses, no?, a la feina i així, però sí que la il·lusió doncs, fa que els projectes tinguin endavant i la veritat que després de tots aquests anys estem molt contents.
Uh-huh. Què té d'especial aquest restaurant? És de gastronomia italiana, oi?
Sí. Nosaltres el que intentem una mica és no només portar les receptes tradicionals de Venècia i el producte d'allà, sinó una mica una manera d'entendre la vida al voltant del menjar. Al final, a Venècia, la gent l'acostuma a conèixer molt pels canals, pels monuments, i poca gent ha voltat pels carrerons on hi ha tots aquests bars i on realment es veu la vida dels venecians, que pobres cada vegada tenen tant turisme que s'han d'anar concentrant més i bueno, i és una de les parts més xules que nosaltres creiem de la ciutat.
Uh-huh. Perquè en quin moment neix Bronzo? Com heu arribat fins aquí? En quin moment es va formant aquest projecte?
Doncs això va ser el 2014-2015 que això, no? Vam viatjar a Venècia, vam descobrir aquesta part més amagada i vam decidir, doncs, ostres, que havíem de portar-ho a Barcelona, a més en un format original, no? No adaptar-nos massa a el que seria la ciutat, sinó que la gent quan vingués aquí realment sentís que fa un petit viatge a Venècia, no? Llavors això, amb el restaurant, el primer que vam obrir l'Eixample, doncs vam intentar que s'hi assemblés molt, no?, en els bars que havíem visitat allà, que n'hem visitat una pila, i sobretot amb les receptes vam intentar doncs, fer-les el més puristes possible.
Mm-hmm. Ara comentaves aquest restaurant de l'Eixample, que també ara heu obert al Born, o sigui, teniu dos a Barcelona, un a l'Eixample i un altre al Born, oi?
Sí, al cap de 3 anys d'haver obert a l'Eixample, que va ser el 2017, doncs mira, ens vam atrevir a l'espai del Born, que al final doncs, ens agradava molt perquè està molt, molt a propet de l'antic mercat del Born, i els Bacari a Venècia, doncs és això, no? Són bars que estan molt a prop del mercat, de la llotja de peix del Rialto, i creiem que era, que tenia molt sentit, no?, tenir un local que a més havia sigut una antiga bacallaneria que té, doncs, molta història, i la veritat és que va ser, doncs, molt xulo poder-ho trobar i poder-ho fer, sí, sí.
Mm-hmm. Dieu que les elaboracions són senzilles. Quins plats feu? Què és el que podem provar si venim a Bronzo?
Bàsicament fem això, no? Gastronomia tradicional d'allà. La gastronomia de Venècia està molt influenciada per la llacuna, o sigui, per tota l'aigua que l'envolta, i treballem molt amb el peix. Plats així emblemàtics, la sardina en saor, que és una... jo diria que és el plat, juntament amb el bacalà mantecato, que també el tenim a la carta, que pots trobar a qualsevol barra de Venècia. I després, doncs, fem altres plats una mica més elaborats de pasta, no? Per exemple, fem un plat que també és molt senzill, però sí que té la seva gràcia, perquè fem nosaltres la pasta fresca, que és el bigoli in salsa, i és una pasta fresca amb ceba confitada i anxoves només. Però en la simplicitat del plat rau una mica l'èxit, no?, de que és un plat que és molt, molt senzillet, amb molt bon producte, i difícil de trobar fora de Venècia. Això és una mica el que ens agrada.
Mm-hmm. I tot és en format platets, en plats així més petits?
Sí, sí, perquè lo xulo d'aquests bars, del nostre també, és que puguis venir, doncs, amb els amics, amb la família, i no mengis només un plat de pasta que és enorme i ja no pots menjar més, sinó que al final puguis provar-ne diversos, doncs això, no?, dels espuntini, que són aquests platets més petitons, els plats de pasta, que ho puguis posar al mig de la taula i tinguis una experiència, doncs, més completa, no?, perquè proves més gastronomia diferent.
Uh-huh. Ara em comentaves, per anar amb amics, per anar amb família, majoritàriament els clients que venen són aquests, no?
Sí, va, tenim una mica de tot, perquè al final, doncs, estem en dos barris que són molt diferents l'un amb l'altre de la ciutat, i sí que estem, doncs, a l'Eixample, al migdia igual tens més reunions de negoci i així, però en general són llocs per compartir amb la gent que estimes, no?, amb la família, amb els amics, amb la parella, provar, disfrutar i tenir una experiència, doncs això, no?, que no sigui només alimentar-te, sinó que provant aquests sabors d'alguna manera puguis viatjar a Venècia i sentir-te una mica transportat allà. Això és el que intentem sempre.
Exacte. On us agradaria arribar? Si ara miressis, per exemple, en un futur, on diries que vols arribar en Bronzo?
Mira, la veritat és que no hi ha cap plan, eh? Vull dir, sempre anem fent una mica el que ens va dictant el cor. Jo crec que Bronzo i aquest estil d'enfocar la gastronomia italiana i de menjar que fan a Venècia pot funcionar a qualsevol lloc on hi hagi, doncs, això, no?, gent inquieta que li agradi provar coses que no siguin les que trobes a tots els restaurants italians. I això passa a qualsevol ciutat, pues això, no?, una mica cosmopolita, que hi hagi gent inquieta. Pot funcionar a molts llocs. La veritat és que no hem pensat a següents passos, anem una mica...
Al dia.
Sí.
Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Ens encantarà provar aquest restaurant, així que t'agraïm que hagis parlat amb nosaltres i ens hagis explicat aquestes especialitats i ens haguem teletransportat per un moment a Venècia. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I continuem d'aquí no res per parlar d'incendis i de com es presenta enguany la temporada. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor. Y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les últimes pluges sembla ser que han ajudat, però com es preveu enguany la temporada d'incendis? En parlem aquí, al matí del cap de setmana. I ara volem parlar que durant els mesos de més risc d'incendi, des de finals de maig aproximadament fins a principis de setembre, entra en funcionament el dispositiu de vigilància activa de l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona, coordinat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Però la novetat d'aquest any és que s'ha avançat l'inici de tota la campanya fins a 3 setmanes abans que els anteriors anys. Enguany ha estat entre el 24 de maig i principis de setembre, període que es preveu amb màxim risc d'incendi. Es reforça el dispositiu, que funciona cada dia de la setmana en horari de matí i de tarda. I perquè ens diguin precisament com està aquesta situació, a què es deu aquest avançament, i ara amb les pluges també que han tingut, com va i si hem millorat d'alguna manera, doncs li preguntem al Joan Vilamú, al cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquest avançament, no?, inesperat o esperat, no ho sé, a qui es deu i com estem ara mateix?
Clar, ara pot semblar una mica xocant que amb el moment que tenim de més fresca i més pluges, doncs que ens haguem precipitat en aquest avançament de la campanya. Però clar, la campanya no es prepara 2 dies abans de l'inici, sinó que es prepara uns quants mesos abans. Clar, hem de retrocedir 1, 2 anys, 3 anys enrere per saber, doncs, que l'any 21, 22 i 23 va ploure a Collserola la meitat de la mitjana de la pluviometria anual. Per tant, doncs, venim d'uns anys d'acumulació de sequera i inicialment, a finals d'any i principis d'aquest any, res feia preveure, doncs, que hi hagués aquest canvi en el sentit de canviar la sequera per les pluges. Per tant, doncs, nosaltres ens vam avançar, vam pensar que calia iniciar la campanya abans perquè veníem de tot aquest període de sequera en el qual estem veient en el bosc que molts arbres ja s'han anat morint. O sigui, tenim en el parc de Collserola milers d'arbres escampats per tot el territori, en algunes zones més i en altres menys, en què els arbres ja han notat, els arbres, els arbustos, la vegetació en general, ja ha notat l'estrès hídric a causa de la sequera, i que, per tant, doncs, tots aquests arbres estan secs en el bosc, en algunes zones s'han pogut retirar, en altres encara no, i, per tant, doncs, havíem de preveure que això podia ser un factor més a l'hora de que si es donés algun cas d'algun conat d'incendi, doncs, hagués propagat-se més de pressa. Per tant, doncs, per això vam iniciar la campanya uns dies, unes setmanes abans. Ara estem en plena campanya i la situació és de bastanta tranquil·litat, tot i que nosaltres continuem fent la vigilància les 10 hores diàries i, bueno, excepte algun dia que inclús els vigilants de les torres han hagut de baixar de la torre perquè feia moltes hores que estava plovent, nosaltres continuem amatents i vigilant.
Clar, això t'ho anem a comentar, no? El dispositiu continua igual, no? Es fa vigilància activa sobre el territori i continua, podem dir, doncs, el que es va establir en un principi, no?
Sí, sí, continua això. Doncs, o sigui, l'únic que vam fer va ser avançar. L'horari aquest que fem és el habitual de cada any. Tenim un equip de reforç sobre el terreny, tenim els vigilants de les torres, amb 2 torns, dies alternatius, i la central d'incendis que la tenim aquí ubicada aquí a les nostres oficines de la seu del Consorci. Uh-huh. Paral·lelament, doncs, Bombers Generalitat, Bombers Barcelona, també han començat com cada any a fer les rutines previstes per la prevenció, vigilància, reunions de coordinació, i per tant doncs, ja la setmana passada hi va haver una reunió de la Regió Metropolitana Nord de Bombers, aquesta setmana hi ha la primera reunió de la Regió Metropolitana Sud, també els plans, el Pla Alfa d'agents rurals i el mapa de risc d'incendi. Realment ara ens està donant doncs, uns nivells molt baixos de risc d'incendi, tot i que nosaltres continuem vigilant i fent els horaris que toca i fent les comprovacions que toca, per tal que en qualsevol moment això podria canviar.
I pel que fa al nombre d'incendis, tenint en compte que l'any passat es van produir uns 75, una cosa així, aquest any com es preveu l'època, sobretot ara que ve l'estiu, d'incendis? Més o menys creieu que tindrem el mateix nombre, que anirem a millor, anirem a pitjor?
L'any passat ja van ser unes dades relativament baixes comparat amb anys anteriors, tot i l'extrem risc extrem de sequera i de risc d'incendi, doncs hi van haver unes dades molt baixes. Per tant, doncs esperem aquest any que siguin també relativament baixes. A més, ara ja el mes de juny ja gairebé el tenim superat, perquè amb les pluges que hem tingut sí que hem tingut algun conat d'incendi, però en principi ha estat molt poca cosa, i el mes de juny, per ara, tal com estan anant les coses, també veiem que pot ser bastant tranquil. Per tant, doncs, esperem que les xifres encara siguin inferiors a les de l'any passat.
Uh-huh. I tot i això, és necessari i cal recordar la prudència, no? la bona actuació humana, podem dir, per tal de que tinguem un estiu tranquil en aquest aspecte, no?
Sí, no es pot abaixar la guàrdia, i s'ha de continuar explicant, fent pedagogia, dient doncs, que el risc hi és, el risc hi pot ser, i que, per tant, doncs, encara que hagi plogut, qualsevol causa pot ser motiu d'un incendi. Per tant, doncs, hem de vigilar i s'ha de continuar estant alerta.
Uh-huh. Doncs, Joan Vilamunt, cap del Servei de Medi Natural i Territori, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. I esperem aquest any tenir una miqueta de sort pel que fa a incendis i que ens mantinguem bé amb les pluges com hem fet fins ara, fins aquest mes de juny. Gràcies.
A vosaltres. Adéu, bon dia.
Es diu cinquena malaltia, eritema infecciós o malaltia de la bufetada. Això és perquè un dels símptomes que provoca generalment és l'aparició de taques vermelles a les galtes, com si haguessin bufetejat la persona que la pateix. Sobre el tema, sobre aquesta malaltia, en parlem amb la pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, l'Anna Gatell. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, es diu la malaltia de la bufetada i es tracta, al cap i a la fi, d'una infecció, no?
Sí, és veritat. Té un nom bastant curiós, no? Aquesta és una infecció vírica produïda per un virus que es diu parvovirus B19, que és un virus que apareix de manera epidèmica, una mica. Vol dir que cada 3-4 anys a vegades tenim petits brots, no? I això els pediatres doncs, estem molt acostumats a veure situacions així, no? Petits brots que de tant en tant, sobretot al començament de la primavera, a finals d'hivern, apareix aquest virus i doncs és contagiós a través de les gotetes de saliva, quan els nens tenen tos, també pels vestits que comparteixen, i produeix aquesta sintomatologia tan curiosa, aquests signes, no? Que comença, tal com dius, amb les galtes molt vermelles i dona la impressió de que hagis donat una bufetada. I per això té aquest nom. Té altres noms també, com has dit, eh? Té el nom més científic és eritema infecciós o megaloeritema, vale? I abans es deia, curiosament, també la cinquena malaltia. Vale? I bueno, com a curiositat es deia cinquena malaltia perquè abans, en la infància, no, les infeccions més comuns eren aquestes cinc, el xarrampió, les paperes, la rubeola, la varicela, i la cinquena doncs era aquesta, no? I per això es diu cinquena malaltia, per aquest motiu.
Normalment és més freqüent en infants, oi?
Sí, és molt freqüent en infants entre la primera infància, entre l'any, bueno, jo diria més una mica més grandets, inclús els cap als 10 anys. Després hi ha més anticossos i cada vegada la població, pues, quan es va fent gran, té més anticossos i ja no acostuma, doncs, aparèixer amb edats més avançades, no? Amb l'adultesa ja no és una infecció vírica habitual, no? Per aquest motiu, perquè ja hi ha els anticossos. I de fet, en aquest sentit, sí que s'ha de vigilar amb les dones que estan embarassades, perquè sí que és un virus que pot afectar els fetus en el primer trimestre i en l'últim trimestre de l'embaràs. Llavors, potser és l'única recomanació a tindre en compte és que si al voltant tens, doncs, una persona que està embarassada, doncs no estiguis en contacte amb ella, i si és així, doncs comentar-ho al ginecòleg perquè faci els exàmens que consideri oportuns.
Uh-huh. I quines són les causes? Per què surt aquesta infecció?
Vale, com et deia, és una infecció vírica per un virus respiratori típic de tots els munts que tenen els nens i les nenes de la primera infància, i aquest, tal com he dit, es diu parvovirus B19, i és un virus més, doncs, dins de tota la gran gamma de virus respiratoris que apareixen de manera a vegades cíclica, a vegades cada any, a vegades, doncs, no, com la grip, que és cada any, o l'ORS, que és cada any. Doncs el parvovirus acostuma a ser al voltant, doncs, això, de cada 3 o 4 anys acostuma a aparèixer.
I els símptomes són aquesta vermellor a les galtes, o quins són els símptomes més comuns?
De fet, la simptomatologia al començament es passa totalment, pràcticament desapercebuda. Tot el període de contagi realment és abans de que donin els símptomes, perquè és durant el període d'incubació, que pot anar des dels 4 o 5 dies, inclús fins als 20 dies aproximadament, en un terme mig inclús de 15 dies. Mentre s'està incubant també hi ha el contagi, per tant no ho sabem, que ens podem contagiar. I és, com et dic, una simptomatologia, doncs, molt, molt inespecífica, de tot, molt, o pràcticament inexistent, molt lleu, i després apareix aquesta erupció que acostuma a aparèixer per les galtes. Quan surt l'erupció ja no contagia i els nens poden anar a l'escola, o sigui que quan no hi ha febre, i sobretot això també ha de quedar clar, perquè l'erupció a vegades és molt cridanera i, i dona la impressió, doncs, que no has d'anar al col·le, no? Doncs no, els nens poden anar a l'escola amb l'erupció. Després aquesta erupció generalitza sovint i apareix al tronc i sobretot a les extremitats. Apareix en forma, com nosaltres també li diem, d'encaix, no? Perquè fa com un dibuix una mica especial, i amb alguns nens i algunes nenes els hi pica una mica, i sí que a vegades hem d'utilitzar, doncs, algun producte per evitar el picor, però normalment no cal cap tipus de tractament. L'única cosa que és evitar l'exposició directa a la calor, a la suor, a l'aigua calenta, perquè potser pot augmentar aquesta erupció.
Clar. I els adults poden també conreure-la? Es pot contagiar també de cara als adults?
Bueno, és el que t'he comentat, val? O sigui, habitualment no, perquè quasi tothom ja té anticossos a partir dels 40 anys, pràcticament més de la meitat de la població ja té anticossos, i amb la gent més gran, doncs, més del 70%, però amb les embarassades s'ha de vigilar per el que abans hem comentat.
Exacte. Hi ha tractament? Hi ha vacuna?
No hi ha tractament ni no hi ha vacuna. No, és una malaltia molt lleu, per tant no es necessita cap vacuna, i el tractament només és simptomàtic. I en el cas de, també comentar, no, de persones que, per exemple, que tinguin el sistema immunitari compromès, que sigui per alguna malaltia o perquè estan fent tractament de quimioteràpia, doncs sí que és important saber que aquest virus pot produir situacions a vegades greus de complicació, com anèmies o problemes també similars, que sí que cal considerar.
L'únic que al final, si no tens cap cosa més afegida, no? Podem dir cap malaltia, no acostuma a ser perillosa.
No.
No,
en absolut.
Perfecte, doncs Anna Agatell, pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i posar-nos una mica al dia d'aquesta malaltia de la bufetada, que tant crida el nom, l'atenció, no? Sí. I tan curiosa és, en aquest cas, doncs, pel nom en si. Moltíssimes gràcies.
D'acord, a vosaltres, bon dia.
I ara volem parlar de diners, però concretament de la paga, una eina que s'utilitza en algunes famílies per aprendre educació financera des de més petits. Més de la meitat dels nens i les nenes reben diners de les famílies, però molts cops passa que no tenim la suficient informació de com fer-ho o de si realment és bo o no. Sobre educació financera volem parlar avui amb l'Eloi Noia, que és expert de la Barcelona Finance School, és director d'Innovació i Tecnologia i, a més, és managing director de la consultoria Altria Corpo. Eloi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, volem parlar avui d'educació financera perquè com és d'important l'educació financera?
Doncs molt important i lamentablement l'educació financera doncs no en rebem gaire, ni quan som molt petits ni tampoc quan som més grans, no? Jo crec que l'educació financera s'hauria d'incorporar doncs ja en el programa acadèmic, no? Potser no quan s'és molt petit, però segur a partir dels 14-16 anys doncs començar a aprendre aquells conceptes bàsics, no? Més que res perquè després, quan cobrem la primera nòmina, quan volem pagar un lloguer, quan comencem, evidentment, a consumir productes i serveis, doncs necessitem tenir aquesta base econòmica, aquests coneixements, doncs per també tenir un maneig correcte de les nostres finances.
Mm-hmm. Clar, l'educació financera no només se centra en aquesta paga dels nens, no?, de les famílies, sinó que també amb el que comentaves de com saber administrar aquests diners quan ets jove, quan ja ets adult, no? Però abans de res, abans de començar per l'altra part, centrem-nos abans en aquesta pagueta, no?, que donen els pares cap als fills, perquè què implica aquesta paga? O sigui, es fa setmanalment, es fa mensualment, per què es fa?
Bueno, aviam, la paga es pot fer setmanalment o mensualment. La funció principal de la paga, sobretot, és que l'infant, no?, agafi consciència doncs, de què són els diners, no? Perquè, evidentment, doncs, les coses que a un li agraden, doncs, un gelat, un llibre o el que sigui, doncs costen uns diners, no? I aleshores, doncs, per tant, no, els diners no són infinits, Els diners, doncs, són finits i, per tant, aquesta paga doncs, l'ha de repartir i ha de pensar doncs, quina és la millor forma doncs, de gastar-la o potser, doncs, si aquell mes doncs, aquell nen o aquella nena no tenen cap necessitat ni, doncs, bueno, ja han vingut els Reis, potser fa poc, no?, i no hi ha cap joguina ni cap llibre que calgui gastar-se, no?, doncs bé, doncs, estalviem, no?, i llavors també aprendre'n el que és el valor de l'estalvi, doncs que potser si ara no necessito coses, doncs ho estalvio i potser estalviant, doncs potser puc tenir alguna cosa que costi més doncs d'aquí un temps o simplement doncs per estalviar doncs per despeses futures, no?
Uh-huh. A partir de quina edat és aconsellable donar-la?
Aviam, aquí hi ha moltes versions, no?, moltes teories. Jo diria que quan abans millor, o sigui, també no, a vegades li donem als diners una importància o no sé, un valor que els nens no han de parlar de diners i això, jo crec que s'ha d'agafar de forma natural i doncs bé, doncs per petites despeses, doncs a partir dels 7 o 8 anys ja es pot fer una petita paga, no? I a partir d'aquí, doncs, els nens, gairebé com un joc, no?, pues entendre doncs, que ells també tenen uns pocs diners, no?, pues, i com els seus pares, doncs també han d'emplear aquests diners doncs, per comprar alguna cosa, no? Per tant, no, quasi no posaria límits i a partir de 7 o 8 anys crec que està bé, evidentment, sempre amb uns diners que siguin proporcionals a la seva edat, i en tot cas, jo diria que a partir dels 12 anys sí que és perquè és molt recomanable que hi hagi una paga per això, per prendre consciència del valor dels diners i d'aquesta sèrie de valors sobre la despesa racional, sobre el valor de l'estalvi, etc.
I clar, parlàvem ara has dit, segons la proporció dels diners, més o menys quants diners s'hauria de donar, depenent de l'edat?
Bueno, a veure, jo crec que hem de pensar en què quina és la despesa raonable, no?, de, en cada edat, no? Evidentment, un nen de 7 o 8 anys, doncs, serà alguna llaminadura, doncs, alguna petita joguina, un llibre al mes, doncs, que vulgui llegir amb els seus pares o ell sol, doncs, bé, doncs, aquests serien els nivells de despesa, no? No sé, en el cas d'un nen de 7 o 8 anys, doncs, potser, doncs, sí, un 20 euros al mes, crec, o 30 ja anirà sobrant, no? Hi ha una persona, doncs, un adolescent de a partir de 12 o 13 anys, doncs, bueno, ja s'ha d'administrar una miqueta més, doncs, bueno, 50, ja, doncs, 100 fins a 100 euros al mes, doncs, per poder gastar, doncs, en aquelles activitats, doncs, de lleure, de cultura i de despesa, doncs, que li vinguin de gust o que ell, doncs, bueno, pensi que li poden ser més útils.
Mm-hmm, clar, suposo que tot això depèn de la família, no? Del que
sí, clar,
pugui fer, del que no.
Possibilitats.
Exacte.
Però inclús diria que amb famílies que puguin tenir més possibilitats econòmiques tampoc no
és recomanable.
Que no sigui tan proporcional, no? Vull dir, clar, evidentment, doncs, pot haver-hi, no sé, famílies que puguin tenir uns ingressos molt importants i que puguin permetre's, doncs, donar una paga de 300 o 400 euros al mes a un adolescent de 12 o 13 anys, però tots entenem que aquest serà un import excessiu i que probablement no fomentarà l'estalvi ni un consum racional, sinó al contrari, no? Doncs potser, doncs, generar hàbits que no són massa desitjables, potser.
Mm-hmm. El que sí que els experts expliquen, no?, i aconsellen és que la comunicació en aquest cas és clau, no?, que abans d'instaurar aquesta paga, doncs es recomana fer una reunió familiar, no?, per explicar al nen o a la nena que la paga té com a objectiu el que és la seva educació financera, que hi haurà unes normes, uns límits, per exemple, a l'hora de prendre decisions, i que també cal fomentar l'estalvi, no? Que no vol dir que aquells diners se'ls hagin de gastar sí o sí, sinó que es recomana que una part sí que sigui per l'oci i pel gaudir del nen o la nena, però també que una altra part sigui per guardar-la, no? Per estalviar. També se l'ensenya, en aquest cas, doncs, el que és l'estalvi i el que és guardar diners i el que pot significar, no?, més a més, o setmana a setmana, doncs, estalviar uns diners pel futur, no?
Exacte, com tot, no? No és només donar l'instrument, no?, que en aquest cas serien els diners, sinó la comunicació i l'educació financera, no? Per tant, doncs, de la mateixa manera, doncs, que a vegades podem donar un llibre i serà molt millor que li, quan encara el nen no sap llegir, doncs, que explicar-li la història juntament, doncs, en el cas dels diners també, no? No és només donar aquest instrument de dir, et dono una paga i ja fas el que sigui, sinó que això, com dius, és explicar, doncs, que, per què són els diners, quina és la funció que tenen, doncs, la importància de que si en aquell mes, doncs, no els hi ve de gust gastar tants diners com la paga, doncs poden estalviar, els hi servirà, doncs, per posar una despesa més important d'aquí uns mesos, o el valor de l'estalvi, doncs, que hi ha diners que s'estalvien, doncs, perquè, doncs, pel futur, bueno, totes aquestes coses cal que surtin en aquesta comunicació, no? I l'instauració de la paga és una bona excusa per començar a parlar d'aquestes coses.
Mm-hmm, exacte. Clar, parlem de, doncs, d'aquest cas, no?, de paga, sí, paga, no. Sí que és cert que el món està una mica dividit, no?, entre la gent, les famílies que estan a favor, d'altres que estan en contra. Però vosaltres sabeu, per exemple, més o menys el percentatge, o si la gent és més reticent a donar paga, o si estan més a favor? Més o menys vosaltres, que us dediqueu a això, sabeu si les famílies acostumen a fer-ho o no?
Aviam, jo crec que les famílies el que estan molt a favor és de l'educació financera. O sigui, tots ens posem una mica en primera persona i reconeixem, doncs, que ens costa molt interpretar una nòmina, que quan anem a negociar una hipoteca no ens aclarim, que ens costa molt estalviar, no? I, per tant, aquesta reflexió és doncs, que l'educació financera és molt important. Per tant, en aquest sentit, totes les famílies crec que reconeixen que tenir aquesta educació financera és important. Com s'instrumentalitza o com es vehicula aquesta educació financera? Doncs crec que hi ha moltes persones que creuen que la paga és una bona eina, no?, per començar a reflexionar sobre aquestes coses i tenir aquesta primera educació financera. I d'aleshores, doncs, encara són una mica reticents, perquè pensen, doncs, que els diners encara són coses per adults i que no cal mesclar aquesta idea dels diners amb infants. Jo crec que es veu els diners com massa vinculats potser al consumisme i a una economia capitalista, però els diners no, els diners són el nostre mitjà d'intercanvi, no? Intercanviem, doncs, per això els productes, els serveis amb els diners. Per tant, és una cosa habitual, no? No hem de lligar diners a activitats, doncs, que no convenen o un sistema, doncs, econòmic que potser no ens agrada, no? Els diners existeixen i existiran, i per tant, quan abans millor, doncs crec que els infants haurien de saber què són i començar, doncs, a fer-ho servir.
I un cop creixes, un cop ja ets jove, comences a tenir, per exemple, els teus propis ingressos i comences a gestionar coses, com és important aquesta educació financera i què és el que més costa als joves? Què creus que és el que falta en aquests moments?
Molt important. En els primers ingressos dels joves, el que acostuma a passar és que hi ha un consum immediat, no? O sigui, entren diners molt ràpid, i malgrat... sobretot si són ingressos que han vingut, bueno, a vegades, si són de feines que ens ha costat aconseguir aquella feina, després la feina, doncs, a vegades no era molt agradable o això, aleshores sí que hi ha una reflexió de que, escolta, m'he guanyat uns diners, no vaig a gastar-los a la primera, al primer capritxo que tingui, no? Si són ingressos una miqueta, doncs, més, que es valoren menys, doncs, perquè s'han obtingut a vegades un premi, no?, o un regal, etc., doncs s'acostumen a gastar molt ràpid, no? Però, bueno, és un aprenentatge que també, doncs, el jove ha de fer, no? I quan estàs gastant una cosa, doncs, bueno, ja ho deixes de tenir, no? I després potser te n'adones que aquella cosa que has comprat, doncs, d'aquí 15 dies o 30 dies, doncs ja no fa servir o no era tan important com et pensaves, no? Per tant, bueno, és forma part d'aquest aprenentatge, aquests primers ingressos, com es distribueixen, i jo diria que aquí hauríem d'ajudar els joves, doncs, que també reflexionessin que els ingressos poden servir per un consum immediat, però que també poden servir per invertir, per invertir. No només invertir en una inversió financera, sinó, per exemple, invertir en formació, no? Invertir en ells mateixos, doncs fer un curs d'idiomes, o potser fer un viatge, Vull dir, és diversió, però que també, doncs, el viatge et pot donar també, en fi, elements d'aprenentatge, no? Per tant, doncs, bueno, és un pas important en què el jove ha d'aprendre aquests diners, en què els fa servir i el valor, doncs, això de l'estalvi, de la inversió i de la inversió en un mateix.
I un cop creixes, un cop ja comences a tenir, doncs, més gastos, més i més coses no relacionades amb els diners, podem dir, abans comentaves el fet de, doncs, una hipoteca, la importància de l'educació financera en el cas, doncs, de saber com administrar-los. Què els hi falta a la gent ja més gran que no sàpiguen d'educació financera o que diguis que encara s'hauria de millorar molt més?
Sí. Bueno, falten diverses coses. En primer lloc, tenir un control i un coneixement de les despeses. La facilitat que tenim de pagaments, tenim targeta de crèdit, els rebuts ens venen domiciliats al banc, comprem moltes coses per internet, fem moltes subscripcions, doncs, per internet o no per internet, però que són petites despeses al mes, que dius, bueno, escolta, doncs per 5 euros, va, vinga, m'apunto, no? Tot això fa que al final del mes tinguem moltíssimes despeses i no som conscients ni de quantes ni de quin import total, no? Per tant, aquí hi ha d'haver primer, ser conscient de tot això. Per tant, fer un control de despeses, mirar-nos els extractes bancaris i fer doncs, una miqueta una anàlisi de realment si estem gastant tot allò que volem o potser podríem estalviar. Aquest seria el primer pas, la consciència i el control de la despesa. En segon lloc, nosaltres necessitem tots tenir un estalvi. I la primera meta de l'estalvi és el que se'n diu tenir un fons d'emergència. El nostre primer objectiu ha de ser estalviar una miqueta cada mes, o molt o poc, el que puguem cadascú, però constituir el que es diu un fons d'emergència, que no deixa de ser uns diners que tenim en un compte corrent o en un dipòsit bancari, però que ens donen aquella seguretat de que si ens quedem sense feina durant uns mesos o si tenim una despesa important, imprevista, que no teníem pressupostada, doncs en qualsevol d'aquestes eventualitats no ens ocasioni un daltabaix econòmic i financer. Per tant, sempre tenim aquest racó, no? aquest fons que serveix per aquestes despeses extraordinàries, no previstes, o per aquesta davallada d'ingressos doncs, que puguem tenir doncs, perquè perdem la feina o deixem de tenir una sèrie d'ingressos. No? Uh-huh. Per tant, aquest seria el primer. Un cop ja tenim un fons d'emergència, que moltes persones dimensionen més o menys entre uns 6 mesos de despesa, val? O sigui, calculem quan gastem cada mes, doncs multipliquem això per 6 i més o menys això seria una regla així una miqueta general de quin ha de ser aquest fons d'emergència. Després ja podem començar a estalviar i invertir els diners que vagin més enllà d'aquest fons d'emergència. I a partir d'aquí el que és recomanable sempre doncs, és tenir alguna persona doncs, que ens assessori financerament i doncs, que ens pugui ajudar aquestes inversions, doncs, que siguin inversions més o menys segures, inversions doncs, que puguin tenir una certa rendibilitat i a partir d'aquí doncs, anar augmentant el nostre patrimoni a llarg termini.
Mm-hmm. Exacte. És fàcil aprendre l'educació financera?
Els fonaments són senzills. Els fonaments són els que he dit, el control de la despesa, per tant, fer una reflexió sobre quines despeses són necessàries, quines són molt accessòries, quines hauríem de suprimir. I a partir d'aquí és tenir el que es diu un estalvi sistemàtic. No esperar a final de mes a que aviam què em queda el compte corrent per estalviar, sinó al revés. Quan nosaltres rebem la nòmina o els ingressos d'autònom a l'últim dia de mes o el primer dia de mes, automàticament la primera despesa que hem de fer és per nosaltres mateixos. És a dir, és desviar un percentatge d'aquests ingressos a un compte nostre, no? I per tant estalviar primer que gastar. Uh-huh. Aquest seria una rutina, un hàbit, que molt recomanable i que ens ajuda molt a estalviar. La primera despesa és a nosaltres mateixos. Per tant, és l'estalvi, doncs, no sé, un 10%, un 5%, un 20% dels ingressos, depèn de cada economia, doncs ja automàticament a l'estalvi. Intentar automatitzar-ho tot d'aquesta manera que no ens haguem d'en recordar, sinó que ja automàticament, quan arriba un ingrés, doncs ja el banc o qui sigui, doncs ens ho desvia en un altre compte.
Sí.
I després, doncs, bueno, hi ha altres coneixements de finances personals, que són una miqueta, cal estudiar una miqueta més sobre quin tipus d'inversions cal fer, etcètera, però bueno, a partir d'aquí, doncs... A començar és tenir control de la despesa i automatitzar l'estalvi. O sigui, que quan arriba un ingrés... La primera partida per gastar aquest ingrés és el nostre estalvi.
Exacte, la regla número 1. Doncs, Eloi Noia, expert en educació financera, podem dir, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquests petits consells, aquestes petites recomanacions que podem seguir a partir d'ara. Si no teníem gaire coneixement d'educació financera, doncs aquest ja és el principi, no? Per anar tenint més coneixement sobre aquest tema, tant de pares a fills com també joves i a gent més gran amb altres responsabilitats. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i donar-nos aquesta visió del tema. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Y ahora queremos hablar de que los casos de sarampión siguen aumentando en toda Europa y la cifra de casos registrados este año pronto superará el número total de casos registrados en todo el año 2023, según advirtieron ya la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Y es que se trata de una enfermedad que tiene un efecto devastador en la salud, sobre todo de los niños y las niñas, siendo los más pequeños los que corren a un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves. Sobre el tema queremos hablar con Blanca Carazo, que es responsable de programas internacionales en UNICEF España. Blanca, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, estamos hablando de los casos de sarampión que afectan sobre todo a niños y niñas, y las cifras ya preocupan, ¿no?
Sí, sobre todo porque, bueno, estamos hablando de una enfermedad que es perfectamente prevenible mediante la vacunación, y sin embargo, pues tenemos registrados ya más de 56.000 casos entre enero y marzo de este año, de 2024, cuando en todo el 2023 hablábamos de 61.000 casos, y ya era una cifra muy alta respecto a años anteriores. Uh-huh. Con lo cual, pues nos preocupa mucho esa tendencia de que cada vez hay más casos en muchos países de Europa.
¿Y a qué se debe este aumento de casos?
Pues la causa principal tiene que ver con la interrupción de la vacunación. De hecho, en el año, o sea, entre los casos que se detectaron en 2023, el 50%, perdón, tres cuartos de esos niños y niñas no había recibido ninguna dosis de la vacuna, y el 99% de ellos habían recibido solo una en vez de las dos que son necesarias. Uh-huh. Con lo cual, pues es un claro indicador de que lo que está fallando es la vacunación.
Porque al fin y al cabo, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, ¿no? ¿En qué consiste realmente?
Sí, es una enfermedad muy, muy contagiosa. De hecho, pues cuando estábamos todos preocupados por la COVID, o sea, y lo contagiosa que era, pues el sarampión lo es mucho más. Y además tiene un impacto en los niños también, o sea, primero en los más pequeños puede ser mortal, y además incluso cuando no lo es, debilita mucho el sistema inmunitario, incluso a largo plazo, es decir, cuando ya se ha pasado la enfermedad, con lo cual además hace que esos niños sean estén más débiles y puedan tener otras infecciones, como puede ser la neumonía u otras enfermedades.
¿Cómo se contagia? ¿Cualquier persona puede infectarse?
Bueno, la transmisión del sarampión es por contacto, digamos, por estar en contacto con otras personas, con otros niños enfermos a través de la... Pues, las vías, de hecho, son muy parecidas a las que teníamos para el COVID.
Con el COVID.
Uh-huh. Más que nada la respiración, o sea, los fluidos un poco corporales. Uh-huh.
Claro, cualquier persona no inmune puede infectarse, ¿no? Y el virus sí. Se mantiene activo, ¿no? Y contagia... hasta en 2 horas, ¿no? En el aire o en superficies infectadas, hasta 2 horas de duración en este caso. ¿Los síntomas cuáles son?
Bueno, la verdad es que lo que más nos preocupa, o sea, más que la parte de sintomatología, que yo no tengo esa, o sea, ahora mismo no te lo sé decir porque cambia un poquito, pero lo que nos preocupa sobre todo es que sea una enfermedad prevenible y que sin embargo estemos viendo este aumento de los casos, y además nos preocupa por algo más amplio, y es que el sarampión se manifiesta enseguida, como decía, este contagio muy rápido en cuanto hay una cepa. Entonces es una manera de detectar cuando los niños y niñas no están recibiendo las vacunas, y normalmente el que no recibe la vacuna del sarampión tampoco está recibiendo otras vacunas, con lo cual para nosotros es, digamos, un problema en sí mismo, este aumento de casos y exponer
a niños y niñas a una enfermedad de la que podrían estar perfectamente protegidos, y además es un indicador de que están expuestos también a otro tipo de infecciones y de enfermedades que también son prevenibles. Entonces, nuestro esfuerzo está sobre todo en recuperar y en reforzar esos programas de vacunación para que darle la vuelta a esta tendencia.
Exacto. La solución, digamos, ¿no? Entiendo que sería la vacunación, porque al final las tasas de hospitalizaciones, de por ejemplo, la debilidad, ¿no?, del sistema inmunitario de estos niños y niñas, los hacen más vulnerables no solo al sarampión en este caso, sino también a otras enfermedades y a otras infecciones, ¿no? La vacunación sería la solución, digamos.
Sí, exacto. O sea, de hecho, nosotros lo que estamos identificando también es que, en parte, esa caída de la vacunación tiene que ver con los servicios que se interrumpieron durante la época de la pandemia, y entonces esos niños que estaban en ese momento en la edad de vacunarse no se vacunaron, pasó ese momento y tampoco se les ha vacunado más tarde. Entonces, el esfuerzo de UNICEF y con los ministerios de salud de cada país pasa por identificar a esos niños que se han saltado esas vacunas y poderles recuperar, hacer programas de recuperación para vacunar a los niños más tarde de lo que sería como la edad que les toca, y luego también trabajar en generar confianza en las vacunas y que las propias familias, digamos, que las demanden, las pidan y se acerquen a los centros de salud a vacunar a esos niños que no están vacunados.
Pues Blanca Carazo, responsable de programas internacionales en UNICEF España, muchísimas gracias por hablar con nosotros de este tema y de la importancia, ¿no?, de estas vacunas para los niños y que no sufran pues enfermedades como el sarampión, como es este caso. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
I d'aquí una estona continuem i parlem de salut i de la importància d'una bona microbiota. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este mes en Spoticar disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Listo para decir sí quiero? Yes. Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Tilles al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una bona o una mala microbiota pot afectar seriosament la salut. No us ho perdeu. Ara volem parlar dels resultats d'un estudi que han demostrat la relació entre tenir una mala microbiota i una pitjor recuperació després d'un trasplantament de fetge. Es tracta d'un estudi liderat per l'Hospital Vall d'Hebron, on es va analitzar la microbiota de 17 pacients d'abans i després de la intervenció, mantenint el seguiment fins un any després. Sobre el tema volem parlar amb la doctora Chess. Doctora, muy buenos días.
Buenos días.
Claro,
gracias, por llamar.
Claro, los resultados han demostrado esta relación, ¿no?, entre tener una mala microbiota y también una peor recuperación en el caso de tener un trasplante de hígado. Es así, ¿verdad?
Correcto, sí. Lo que hemos visto es que cuando un paciente tiene una alteración más amplia de la microbiota antes del trasplante, pues estos pacientes, después, un año después del trasplante, todavía llevan una microbiota más alterada que los que inicialmente tenían una microbiota menos alterada.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el estudio, el momento de llegar hasta aquí?
Nos costó mucho conseguir 17 pacientes, porque al principio la hipótesis era que de esos pacientes, después de trasplante, la pregunta que la hipótesis que teníamos es que la microbiota podía impactar el rechazo o no del trasplante.
Claro.
No sabíamos que nos podía costar tanto a tener 17 pacientes, porque tenían que entrar con todos los criterios, ¿no?, del estudio.
Uh-huh.
Pero igualmente hemos conseguido reclutar a 17 de ellos, con 17 controles que son familiares de esos pacientes, y también hemos analizado la microbiota de los donantes.
De acuerdo.
Y con esto, por lo menos, aunque no hemos podido predecir si un paciente con una microbiota inicial va a hacer un rechazo o no del órgano,
uh-huh,
porque el número de pacientes era demasiado pequeño, hemos podido ver que estos pacientes, antes del trasplante, se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Un primer grupo, que son pacientes que llevan una microbiota más alterada, y un otro grupo, pacientes con una microbiota menos alterada. Y, curiosamente, lo que hemos visto es que los que tenían una microbiota más alterada eran los pacientes que tenían también una función hepática más severa.
De acuerdo.
Más alterada.
Sí.
Y estos pacientes, después de un año de trasplante, guardan una microbiota más alterada, y entonces han tenido más dificultad en recuperar su función hepática también.
Uh-huh. De este modo, las personas que han tenido una evolución más positiva postoperatoria, digamos, sí, en un año, es cierto también que habían conseguido un nivel aún más saludable de microbiota, ¿no?
Correcto, exacto. Hemos visto una asociación entre la recuperación de la función hepática y la recuperación de la composición de la microbiota.
Uh-huh, exacto. Claro, todo esto lo habéis hecho con 17 pacientes, ¿no? Tanto sí, antes como después de la intervención. En estos momentos, ahora ha pasado un año, me contabas, ¿no?, cómo ha sido el proceso, pero ahora estos pacientes pueden hacer vida completamente normal.
Sí, yo personalmente no soy el clínico que ha seguido estos pacientes, especialmente después de un año, pero lo que yo he entendido es que muchos ahora han recuperado muy bien su función hepática, sí.
Uh-huh. Así que podemos decir, sí, que ha sido positivo, ¿no?, al final, este estudio, y que estos pacientes se encuentran recuperados, que están bien, y que tanto los que tenían una peor microbiota y lo tenían en este caso un poquito peor que el resto, pues se encuentran bien y han podido recuperarse.
Exacto, uh-huh, exacto.
Pues, doctora Chess, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por habernos, sí, contado estos resultados, ¿no?, del estudio que habéis hecho. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel. Y uno de esos casos, pues, provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas y algunas pues son las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Uh-huh. Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuando nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, ¿eh?, de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol o léntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas. Pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Es un poco lo que llamamos el patito feo.
Uh-huh. Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades, sobre todo se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas, pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular, o sea que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Uh-huh. Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Uh-huh. Incluso, pues, sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. ¿Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En la infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Uh-huh. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar
al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación, uh-huh, como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al claro, color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros, no tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Esas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia, y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y estas personas normalmente también tienen más número de nevus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo. Y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nevus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel, ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor, así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
I ara parlem de que ha tornat la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament, que organitza novament la Setmana de les Terrasses, una acció que ja és recurrent i esperada per tal de poder donar el tret de sortida, diguem, a l'estiu. Enguany aquesta acció arriba a la seva 12a edició i sobre el tema en volem parlar amb el director de comunicació del Gremi d'Hotels, el Manuel Baena. Manuel, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Clar, són bones notícies, no?, de cara a quan comença l'estiu, saber que s'obren les terrasses dels hotels de Barcelona i tothom que vulgui, doncs, pot anar a visitar-les, no?
Pues per nosaltres és tota una alegria. A més, com bé deies, és la 12a edició d'aquesta Setmana de les Terrasses, i per nosaltres és tota una alegria poder compartir aquests espais, aquestes vistes i aquestes activitats amb els barcelonins, amb els nostres veïns.
Aquesta nova edició podem dir que arriba en plena forma, no?, perquè hi participen molts hotels, també hi haurà moltíssimes activitats i són al final portes obertes, no?, i gratuïtes a tots els ciutadans.
Mira, doncs pues, tenim enguany 65 hotels que participen i en total tenim més de 150 activitats de tota mena, després ja us ho explicaré, però des de gastronòmiques, esportives, familiars, musicals, vinculades al tema de la salut i l'esport. I ja et dic, amb moltes ganes de compartir aquest espai, de tornar a recordar als barcelonins que les terrasses dels hotels, els hotels de Barcelona estan oberts a ells, que els poden gaudir, i que millor manera, pues, això, no?, de donar també el tret de sortida a l'estiu.
Exacte. Perquè quines activitats hi ha, per exemple? Què és el que ens podem trobar?
Pues mira, com us deia, per exemple, a nivell gastronòmic tenim molta cuina, i a més molt show cooking, per exemple, de cuina sostenible i d'aprofitament al Clarit. El show cooking del Nando Jubany i el David Romero al Majestic, aquest ja és una de les activitats també tradicionals, no? Un tas d'embotits del Pallars i l'Alt Urgell que tenim a l'Alexandra a Barcelona Hotel. El que us deia també, esportives i de benestar, activitats de ioga, matutines, amb vistes, o sigui, això és magnífic. Temes de música, tenim tributs a Tina Turner, tenim activitats de rumba, de tardeo, concert homenatge també a l'Amy Winehouse. A nivell familiar, les famílies també que vulguin venir amb la canalla, no?, que també és maco veure-les també com gaudeixen d'aquest espai. Doncs, per exemple, tenim un campionat d'escalèctric elèctric a l'HD Urquinaona, plaça. Sí, 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 aquesta és molt xula. I la... o màgia, no? Tenim molta màgia, jocs de taula, amb Gameria, el Barcelona Pòdium, i un taller de camisetes, dels 60 també al Certo Tela. Aquesta també pot ser molt entretinguda pels espais. I després també, pues, és de pintura, de taleria, un bingo drag queen també al Negresco Princess. Al final, tot allò que té a veure amb la cultura i especialment amb el caràcter barceloní, doncs té cabuda una terrassa.
I quins hotels són els que participen?
Ui, mira, són 65 hotels. Òbviament no els mandaré a tots, perquè primer perquè segur que em deixaria algú i t'emprenyaré amb mi, no, però tota la informació dels hotels i també de les activitats, perquè el programa és molt ampli, aquelles persones que estiguin interessades les poden trobar tant els hotels com les activitats al nostre web, a més que hotels.cat, on tenim allà tot el... poden descarregar el programa i, a més, també trobar informació concreta de cada una de les activitats, horaris, si estan destinades, doncs, això, a famílies, són de caràcter gastronòmic... A més que hotels.cat trobaran tota la informació.
Perfecte. I clar, això, al cap i a la fi, és... si vas passejant per Barcelona, pots pujar a qualsevol terrassa d'hotel a aprendre't alguna cosa, no? A veure un espectacle que feu o a provar, en aquest cas, la cuina i la gastronomia que tingui aquell hotel. Al final, és com anar a un restaurant més, no? I gaudir, en aquest cas, del temps i d'estar en una terrassa d'hotel, no?, amb les vistes de Barcelona que tenen la majoria d'elles.
Totalment. Al final, el que volem demostrar, com deia al principi, és que els hotels estan oberts a la ciutat, als barcelonins. Sempre explico, és una curiositat, hi ha un lloc, al final, però que es fa automàtic, que és quan puges a una terrassa d'un hotel, el primer que fa tothom és intentar ubicar-te, no? És intentar localitzar aquells elements que veus des de les alçades que et permeten dir, ostres, doncs mira, jo és la catedral, allà està el Tibidabo, no? Llavors estic mirant cap al Born o cap a Sant Martí, i com a més tenim terrasses i hotels repartits per tota Barcelona, doncs pots descobrir punts de vista de la ciutat des de diferents punts.
Exacte.
I això també és molt, molt curiós i una manera també, una altra manera de conèixer també la nostra ciutat.
Exacte, totalment. Sí, sí, al final és conèixer la nostra ciutat, ubicar-nos, no?, quan estem allà. I, sí, sí. I això és la 12a edició, no?, que es fa ja, que se celebra ja aquest any. Quines novetats trobem respecte als anteriors anys, a part de les activitats que ens has explicat?
Pues, novetats, ja us dic, sobretot pensant en la canalla, aquest campionat d'escalèstric és el primer cop que el celebrem. Tenim activitats noves de màgia, també, que se celebren. I tenim també cursos de fotografia des de les alçades, que aquestes també són molt atractives perquè, bueno, és de les accions més recurrents que fem tots quan pugem allà. Llavors tenim dues terrasses on podrem fer cursos de fotografia. Tindrem experts, gent experta en fotografia que ens ensenyarà a fer fotografia tant amb càmera com amb càmera de mòbil, i ens ensenyaran això. I com deies, és una acció que de la 12a edició, que arriba en plena forma i que al final no s'atura només en la setmana de les terrasses, el fet de les terrasses, o sigui, les terrasses resten obertes ja durant l'estiu i moltes també ja durant bona part de l'any. I també el que volem recordar a la gent és que no només les terrasses, sinó també els espais comuns dels hotels poden ser espais on anar a prendre un cafè amb algú, a esperar, a reunir-se, a treballar. Tenim espais magnífics en alguns hotels per teletreballar, per exemple, ara que ho hem assumit tots tant. I per tant, jo el que recomanaria a la gent, no?, i els convidaria és a intentar anar provant aquests espais, i ja siguin les terrasses, ja siguin els espais comuns, ja siguin els restaurants, els espais aquells que ho tinguin, que ho gaudeixin, perquè val la pena, perquè el servei és extraordinari, perquè els espais són extraordinaris, i a més, doncs, des de la terrassa, doncs, les vistes, òbviament, de la ciutat són extraordinàries.
I tant.
I si em permet, simplement recordar les dates de la Setmana de les Terrasses, que és del 7 de juny al 16 de juny. En diem setmana, però realment són 10 dies.
Uh-huh.
I que espero que tothom les gaudeixi i sobretot descobreixi moltes.
Exacte.
Descobreixi moltes de noves.
És l'oportunitat perfecta per donar la benvinguda a l'estiu, en aquest cas. Així que, Manuel Baena, director de comunicació del Gremi d'Hotels, moltíssimes gràcies per explicar-nos això que esteu fent ja. Esperem venir, no?, i poder visitar totes aquestes terrasses dels hotels de Barcelona, que al final, qui no sàpiga què fer un dia a la tarda, no?, pot anar perfectament a qualsevol hotel i prendre's alguna cosa i gaudir del temps i, com dèiem, de les activitats que feu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.